Veus de casa, amb Ana Álvarez.
Molt bon dia, Benicarlo. Ja és divendres, dia 28 de febrer, són les 11 del matí i anem a contar-vos com cada dia el que vos tenim preparat per aquest divendres. Arrenquem amb una xerrada avui sobre salut mental a càrrec de la il·lustradora Marta Marín. Parlem sobre ella, sobre l'exposició que té el mateix nom, que té este nom de Blanco y Miedo, i tindrà lloc al MUCBE, a partir disponible pues, durant tot el mes de març. Abans d'això, repassarem tota l'actualitat dels nostres informatius. En Oca Altavas estarà amb nosaltres per tard de contar-nos el que podrem fer aquest cap de setmana a Benicarló, encara que jo crec que ja tenim prou clar, no? Ja tenim alguns casals muntats i s'apropen falles. Lluís Salvador ens porta les últimes novetats en el món dels videojocs. Alejandro Llorens ens farà la seva crònica política. Acabarem el dia amb molta música de la mà d'Àlex Gálvez. Avui toca parlar sobre la música dels anys 70. Així que molts i moltes sé que estareu pegats a la ràdio perquè vos agrada molt tot això. Així que en un minutet arrenquem.
A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarló.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarló, som la teua veu.
L'informatiu, amb Clàudia Cózar.
Són les 11 i 3 minuts i anem ara a parlar de tota l'actualitat. Seguim parlant també del que va passar al ple municipal el passat dimecres i ho fem de la mà de Clàudia Cózar. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Ana. Bon dia, Benicarló. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarló. Són les 11. Comencem el dia a repassar les notícies més destacades del nostre municipi. Primer, arrencarem, com sempre, amb els titulars. El ple de l'Ajuntament aprova presentar 4 grans projectes al Pla de Subvencions Europees d'Estratègia de Desenvolupament Local Integrat Local, el ZEDIL. També el ple desestima la moció presentada pel PSPP, PSOE i Compromís que demanava elevar a la Generalitat la suspensió de la consulta lingüística. L'Ajuntament aprova el pressupost més elevat de la història de Benicarló i també tenim aprovat el conveni urbanístic amb la mercantil Promociones Monteagudo que permetrà la construcció d'un nou edifici enfront de la platja del Morrongo. La Junta Local de Seguretat garanteix unes falles segures amb la total coordinació de tots els cossos. La subdelegada del govern a Castelló, Antonia García Baix, confirma que els delictes, saben Carlo, segueixen una tendència a la baixa. El Servei d'Ocupació València Labora celebrarà a Benicarló el primer fòrum laboral de la província de Castelló. Surt a licitació la gestió integral de la piscina municipal i el proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el castell de Penyescola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. Parlarem de totes aquestes coses i les que ens donen temps i al nostre temps d'entrevistes estarà amb nosaltres la il·lustradora Marta Marín, coneguda a xarxes socials com a Blanco y Miedo, per a parlar de l'exposició que tenim disponible al MUCB que es diu Camí de la Salut Mental. Molt pendents del cel, ens trobem ara mateix a Benicarló perquè a partir de les 12 del migdia tindrem un 90% de probabilitats de precipitacions a ses benicarlandos que s'estendran fins a la nit amb un 95. En quant a les màximes i les mínimes, estan previstes que les màximes siguin de 16 graus i les mínimes aquesta matinada han arribat als 8. I en quant a la farmàcia de guàrdia disponible en el dia d'avui és la farmàcia Sant Feliu, ubicada a l'avinguda del Papaluna número 18. El seu telèfon de contacte és el 964-46-09-80. I ara sí, passem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló, notícies.
El ple de l'Ajuntament aprova presentar 4 grans projectes al Pla de Subvencions Europees d'Estratègia de Desenvolupament Integrat Local, el CEDIL. Els projectes són la transformació integral del mercat municipal, la creació d'una zona d'instal·lacions esportives en l'entorn de la piscina, la construcció del Centre de Participació Ciutadana als terrenys de l'antiga fàbrica Roig Marín i la regeneració de la Màrxica amb l'adequació d'un passeig litoral i també la construcció d'un pas elevat sobre la desembocadura de la Rambla de Cervera. La regidora dels fons Edil, Maite Pelliter, subratja la necessitat d'aquests projectes.
Aquest espai l'hem preparat des del Departament de Fons Europeus i Urbanisme, com no, ha col·laborat moltíssim, i l'hem preparat amb molta il·lusió. Sabem que tenim molta competència en les altres ciutats que opten a les mateixes ajudes que nosaltres, és aixina, però esperem que els nostres esforços d'aquests mesos hagin merescut la pena i poguéssim tirar endavant Benicarló en aquests projectes tan necessaris per a la vida de tots els benicarlandos.
Des del PSPP i PSOE reclamen major consens a l'hora de dissenyar els projectes. Tot i això, Ilde Añor, regidor socialista, anunciava el vot favorable del seu partit apel·lant al sentit de responsabilitat.
Tot allò que és beneficiós per al nostre municipi, nosaltres estarem al costat seu. Per tant, nosaltres en aquest punt els donarem el suport perquè entenem que és una estratègia important. Són uns projectes que faran que Benicarló milloren i ojalà poguérem aconseguir aquesta estratègia dels fons EDIL per a que Benicarló poguera créixer en aquestes infraestructures que al fi i al cap són per als ciutadans de Benicarló.
El regidor de Vox, Ulpiano Mayoral, es pronunciava la mateixa línia. Lamentava que la construcció d'un centre geriàtric no estiga contemplada en el pla de subvencions, però anunciava el vot favorable dels dos regidors de Vox.
Ens han transmitit que és necessària el major tipus de consens per a l'aprovació d'aquests plans que presentem als fons EDIL. Per tant, farem que no sigui consensuat com ens hauria agradat i en una altra situació, ja els dic, que no haguem votat a favor, ens haguem abstès. Farem un voto de responsabilitat i votarem a favor dels projectes que presenta aquest Ajuntament i esperem que és complicat que se mos donen, ja que hi ha moltes candidatures i hi ha molts municipis que se presenten i al final els fons són els que són, però bueno, ojalà mos aproven tots o si no la gran majoria i esperem que siguin els projectes que necessite Benicarló i que siguin una realitat.
Des de les files de Compromís es criticava durament el fet que la redacció dels projectes no hagi comptat amb la participació de l'oposició i es qualificava el procés de poc transparent. Jordi Maura, regidor del partit, refermava l'aposta de Compromís per la construcció d'un teatre auditori en comptes d'un centre multifuncional i anunciava l'abstenció dels valencianistes.
Espero que no s'atrevisquen mai a nomenar-nos com a excusa de res. Si volien suport, se l'haguen treballat en temps i no amb presses. No anem a ser com altres, i no van atindre el nostre suport a unes actuacions que no eren nostres. L'únic projecte al que li tenim simpatia, l'ampliació al geriàtric, no es realitzarà per aquesta candidatura i, per tant, No recolzarem el projecte, però tampoc ens oposarem. No ens representa. Ens agrada molt més algunes de les coses que s'han fet en municipis veïns.
L'abstenció de Compromís va provocar la rèplica i el malestar del regidor d'Urbanisme, Juan Pascual Sorlí. Sorlí va insistir en que la falta d'unanimitat resta punts a l'hora d'aconseguir les subvencions.
Jo tinc que dir-los, i aquí ho dic públicament, a aquesta càmera, que Compromís va contra Benicarló i els benicarlandos. Jo ho tinc que dir clarament, perquè és així. És així. I vostè, a més, els tinc que qualificar de que de demòcrates no ho són gens. Perquè vos diu que imposem, nosaltres no imposem res. Aquí ne som 11 i vostès ne són 3. I la majoria 11 en democràcia manen sobre 3. I si els projectes mos pareixien bé uns altres, però ara és el moment d'apoyar-los, perquè estos projectes són pa Benicarló.
El total del pressupost municipal destinat als quatre grans projectes del pla és de 14 milions d'euros. D'esta quantitat, el 60%, és a dir, 9 milions d'euros, seran subvencionats per la Unió Europea en cas d'aprovar-se els projectes. El ple de l'Ajuntament desestima la moció presentada pel PSPP, PSOE i Compromís que demanava elevar a la Generalitat la suspensió de la consulta lingüística. Per a participar, la conselleria ha posat a disposició una plataforma digital, encara que també és possible fer-ho de manera presencial en els centres educatius. La votació determinarà, en teoria, l'idioma predominant en l'ensenyança, establint un màxim del 80% en castellà o del 65% en valencià. Núria Sant, portaveu de Compromís, explica el rebuig dels valencianistes a aquesta consulta degut a que només crea enfrontaments i conflictes i defineix la llengua com una eina integradora.
La llengua ens uneix, la llengua ens fa poble, la llengua és integradora i acollidora. No deixarem de defensar-la i ens mantindrem ferms mentre alguns no deixen d'assetjar-la o d'amenaçar-la. Avui pensem que no va de dretes o d'esquerres, no deuria anar d'això. Avui va d'evitar que es creen enfrontaments, problemes i conflictes.
Toni Fornés, regidor de Vox, se mostra a favor de la consulta degut a que, en la seva opinió, garanteix que els pares decidisquen la llengua vehicular per seus fills.
Des de Vox defensem la llibertat d'elecció lingüística contra la imposició ideològica de Compromís, perquè creiem que és un atemptat contra els drets dels pares. La llei de llibertat educativa garanteix que siguin les famílies les que decideixen la llengua vehicular en l'ensenyança dels seus fills i no limitar aquest dret a l'excusa de la normalització lingüística. No entenem com es pot estar en contra de que els pares decideixin sobre l'educació dels seus fills.
Carlos de Sors, com a regidor d'Educació, va comentar que els docents l'han traslladat la dificultat que suposaria la implantació d'aquesta llei, votant a favor de la moció.
Jo personalment estic en contacte directe amb els centres educatius i amb els seus equips directius i em traslladen la seva preocupació pel sobreesforç i dificultat que es veurà afegit a l'organització del seu dia a dia a les escoles si finalment aquesta llei surt endavant. Per això, valorant únicament l'intentar no complicar més la seva feina, jo com a regidor d'Educació votaré a favor d'aquesta moció.
Lucía Bel, pel PSPP-PSOE, va assegurar que aquesta llei precaritzaria encara més la situació del valencià, llengua definida com minoritària.
També diem sí al valencià perquè volem un model lingüístic als centres que garantís el dret de l'alumnat a ser competents en igualtat de condicions en valencià i en castellà. I que amb la nova llei, si la llengua base és el castellà, no es complirà. És que el valencià és una llengua minoritzada i això és tan cert per molt que alguns ho vulguin negar, com el canvi climàtic. I és que la presència fora de les aules, als mitjans de comunicació i en la vida diària, així a Benicarló, el valencià és una llengua minoritària.
Finalment, Álvaro París, regidor de promoció lingüística, afirma que aquesta consulta és per a que la gent puga triar.
Sí que me xirri una miqueta quan diuen lo de mal anomenada llei de llibertat educativa. I per què es va vostè la llibertat? La imposició? Sí al valencià, perquè sí al valencià, en el seu cas vol dir no al castellà. És valencià i punto. Nosaltres diem sí al valencià i sí al castellà. No volem la imposició d'una llengua. Volem que la gent pugui triar. El seu sí al valencià és un no al castellà i el nostre sí al valencià és un sí al valencià i al castellà perquè la gent trie.
La moció va ser desestimada amb 10 vots en contra pel part del PP, Vox i part de Benicarló i per 8 vots a favor per part del PSPP, PSOE, Compromís i Carlos de Sors com a regidor d'Educació degut a que Benicarló va establir la llibertat de votació. L'Ajuntament aprova el pressupost més elevat de la història de Benicarló. Els comptes de 2025 ascendixen a 59 milions d'euros, dels quals 26 es dedicaran a inversions. Esta quantitat suposa una xifra rècord i quintuplica la que s'ha destinat a este capítol en els últims anys. El gruix del pressupost es dedicarà a projectes urbanístics. Destaquen la reforma integral del bulevard, la urbanització de la partida Pobet i la construcció del centre de participació ciutadana als terrenys de l'antiga fàbrica Roig Marín. Altres de les obres projectades són l'adequació dels terrenys per a la construcció d'un nou institut i la reurbanització i reforma del carrer Vinaròs. A més de tot això, el pressupost de 2025 preveu l'ampliació del centre geriàtric i el trasllat del retén de la policia local al casal municipal. Totes aquestes despeses se sufragaran amb recursos propis, diferents subvencions estatals, autonòmiques i europees i la formalització d'un crèdit de 10 milions d'euros amb una entitat bancària. La regidora d'Hisenda, Arantxa García, defensat els pressupostos de 2025, alegant que es tracta d'inversions que beneficiaran a tot Benicarló.
Quisiera decir que este no es el presupuesto de Arantxa García, ni del alcalde o del equipo de gobierno, ni siquiera el presupuesto de los concejales que hoy nos encontramos aquí. Este es un presupuesto que se nutre de las necesidades de Benicarló, de lo que la ciudadanía espera de nosotros con virtudes y con defectos, pero siempre encaminadas a cumplir lo que, por mi parte, nos comprometimos con todos los benicarlandos. Por eso digo con todos, porque es de todos. Para mí y todo el equipo que me ha acompañado para la elaboración y el ajuste del presupuesto, este es el presupuesto de Benicarló y de todos los benicarlandos, el que nos guiará para un futuro próspero para toda la ciudadanía.
No opinen el mateix des del Partit Socialista, tot i que reconeix que algunes de les inversions són necessàries, es qüestiona l'endeutament que suposarà pel consistori l'execució dels 26 milions d'euros de la partida d'inversions. El regidor Carlos Flors assegura que el crèdit repercutirà també en les butxaques de la ciutadania.
El deute de l'Ajuntament estava ara mateix en 8 milions, va quedar-se en 18 milions 500.000 euros a 31 de desembre de 2025. Van més que a duplicar-lo. A quants anys faran el préstec? Pregunto, que un préstec a 10 milions, les quotes seran molt altes. I les quotes saben com se tornen? En recursos ordinaris, que això afectarà el pressupost del 2026. Enguany, el que ens correspon és 1 milió d'euros entre capital més interessos. L'any que ve, això pujarà a 2.300.000 euros. Este 1.300.000 euros de més que tornarem seran recursos ordinaris. Té dues opcions. O gestionen i ajusten molt, o hauran de tornar a pujar impostos per a pagar aquest préstec.
El grup municipal de Compromís es mostra també crític a més comptes de l'Ajuntament per a 2025. A banda de qüestionar l'elevat endeutament que suposarà per a Benicarló, el regidor Jordi Maura ha manifestat el desacord del grup amb el plantejament urbanístic que contempla el pressupost.
Discrepem per contra en actuacions aïllades a la partida Pobet, on considerem que no s'ha d'ubicar un teatre auditori quan la població està demanant que s'ubiqui a Roig Marín, o la recaptació d'ingressos de les butxaques de les famílies per a desenvolupar àmbits i pai. Nosaltres som partidaris d'un urbanisme de millora de barris, d'acabar edificis a mitges, d'urbanitzar aquests trams de carrers per acabar en clots, en terra i herbes, front al dels grans pai. Eixe model on molts propietaris surten sacsejats per les quotes d'urbanització que els tocarà assumir. Això penso que també ho han explicat molt poc, senyors del PP i Benicatlum. Van a cremar un valuosíssim terreny entre els carrers Febrer Soriano i Sant Francesc amb una actuació que ningú ha reclamat. En comptes de dues plantes d'aparcament, un auditori, sales d'assajos, butaques i un gran escenari i espais de formació, volen unes sales no sabem ben bé per a què, de dubtosa acústica i utilitat.
I des del grup municipal de Vox es valora la inversió en emprenedoria, comerç i els projectes del Pla Europeu Edil, tot i que també es critiquen alguns aspectes dels comptes, o detalla el regidor Toni Fornés.
Nos resulta impossible votar a favor de unos presupuestos que endeudan a los benicarlandos, que se basen en una subida de impuestos y que financian estructuras innecesarias. Sin embargo, no podemos ignorar la presencia de partidas que consideramos imprescindibles, como las destinadas al comercio local, al emprendimiento y a la inversión de entidades locales. Tampoco podemos pasar por alto la importancia de la estrategia Edil, que creemos que debe contar con el apoyo de toda la corporación. Por ello, en un ejercicio de responsabilidad y pensando en el futuro de Benicarló, nuestro grupo se abstendrá. Queremos dejar claro que, de no ser por las inversiones esenciales recogidas en el Edil, nuestro voto habría sido en contra.
Són diferents punts de vista sobre uns pressupostos que contemplen la partida d'inversions més elevada de la història de Benicarló, 26 milions d'euros. El debat el tancava el regidor d'Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, per a qui estos números demostrarien la valentia de l'equip de govern.
El problema que té, que han tingut en Benicarló des de l'inici de la democràcia és que Benicarló no ha tingut gent suficientment valenta davant a l'equip de govern per no tirar cap avant uns pressupostos com estos que aquest any s'estan plantejant. 59 milions d'euros és un pressupost històric, però que ajudarà de moltes maneres a Benicarló a progressar econòmicament al poble. Benicarló sempre ha sigut una miqueta aquell poble que pareixia que érem de segona. Nosaltres hem de fer un poble de primera.
Els pressupostos de l'Ajuntament per a 2025 van ser aprovats amb els vots favorables del Partit Popular i Benigatlum, l'abstenció de Vox i els vots en contra del PSPP i Compromís. I altre dels assumptes importants va ser l'aprovació del conveni urbanístic amb la mercantil Promociones Monteagudo, que permetrà la construcció d'un edifici de 7 plantes front a la platja del Morrongo en els terrenys on s'ubiquen els arts d'un antic celler de Vicarlón que daten del segle XVII. El punt tornava al ple de febrer després que Compromís presentara un seguit d'al·legacions al projecte, algunes de les quals han sigut acceptades pel Departament d'Urbanisme. Tot això, el projecte no es modifica substancialment, cosa que ha provocat malestar en el grup valencianista. El motiu del desacord neix, segons ha remarcat el regidor Jordi Maura, en com l'Ajuntament, una de les dues parts del conveni urbanístic, no s'ha esforçat més en aconseguir el millor tracte possible pels interessos del poble i el seu patrimoni.
L'esmentat conveni té en el bé cultural el moll central de l'os. Mentre qualsevol propietari benicarlando se li permet fer en un solar el que permet el PGOU vigent, esta empresa proposa dues altures més i un àtic en primera línia de costa. És un model desfasat que deixarà un edifici enorme rodejat d'un vial estret, recordem que apantallarà brises, llum i sol al veïnat de César Cataldo i passeig del Marquès. I el que és més lamentable, deixarà la xicoteta nau rodejada de 20 metres d'altura aproximadament entre dos mitjaneres.
Des del grup municipal de Vox es critica també que l'Ajuntament no hagi adoptat una posició de força amb no comptar amb la propietat dels terrenys on s'ubica l'antic magatzem de vins. Tot això, el regidor Ulpiano Mayoral ha expressat el vot a favor del conveni amb la mercantil perquè, diu, és l'única manera d'assegurar la conservació dels arcs donat l'actual estat de la situació.
Quan aquest Ajuntament va negociar mitges en àrea d'urbanisme en la mercantil Monteagudo, jo penso que no teníem la sartén pel mànec pel fet de que no tenim la propietat d'este solar. I l'últim de tot, a no tenir la propietat nosaltres, si la mercantil Monteagudo vol fer l'edifici subjectant-se al pla general urbà, no pot fer-lo integrant els arcs dins del mateix edifici, cosa que seria completament lesiva pel patrimoni benicarlando. D'esta manera, de millor o pitjor forma, no tenim la sartén pel mànec, tenim este patrimoni que recupere Benicarló.
El debat sobre este conveni, que suposarà la construcció d'un edifici de 7 plantes front a la platja del Morrongo i la restauració dels arcs del magatzem per part de la constructora, el tancava el regidor d'Urbanisme, Juan Pascual Sorlí. Per a ell, la solució urbanística és la millor per a Benicarló i també per l'antic patrimoni vinícola local.
La bodega està protegida correctament. El que se mos regala a l'Ajuntament, que és tant per un costat la bodega totalment restaurada perquè aquests arcos no caiguen i que estiguen ahí per poder visitar-los tota la vida tots els ciutadans de Benicarló i visitants. I en tercer lloc, a part, se mos dona també un local de 250-300 metres que també és interessant per a l'Ajuntament.
Cal recordar que la vista de l'antic celler quedarà limitada al tram que aboca al carrer de César Cataldo, ja que l'edifici conformarà una gran L entre Marquès de Benicarló i el carrer Mariano Miquel i Polo. La Junta Local de Seguretat ho té tot preparat per a establir el protocol de seguretat per a les falles. La Junta ha estat composta per diferents representants dels cossos de seguretat, l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, i la delegada del govern a Castelló, Antonia García Valls. García Valls ha assegurat que tots els cossos col·laboraran en total coordinació per a mantenir la seguretat a les festes.
A les falles de Benicarló, des de la Guàrdia Civil, pues destinaran més de 400 efectius que treballaran des del dia 8 fins al dia 9 en total coordinació amb la policia local, i el que sempre també destaquen és que cuidaran tant la part de la ciutat on estiga la gent a aglomerar com aquelles zones on la gent no estiga a les seues cases perquè no es produïsquen els robatoris, és a dir, que hi ha que estar pendent de tot en definitiva.
Així ha incidit en els delictes que més preocupen i que més es tindran en compte.
Els delictes que més preocupen i que més s'incidirà és en el tema del menudeo de droga, per això vindrà la patrulla fiscal a fer investigacions, a veure què n'hi ha per ahir. Després el tema també d'agressions sexuals i de xicotets hurtos.
Les falles de Benicarló donen inici demà, dissabte, dia 1 de març, amb La Crida.
Ràdio Benicarló, notícies.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i anem a parlar d'una exposició que tindrem, que tenim ja molt a prop, així, al MUCB, que és l'exposició Camí de la Salut Mental, Camí de la Salut Mental a càrrec de Marta Marín. En xarxes, igual alguns la coneixereu com a Blanco i Miedo, i tenim amb nosaltres a la protagonista del dia per a parlar una miqueta d'aquesta exposició, també de com es parla sobre la salut mental, si parlem massa però no bé, i també sobre el contingut que crea en xarxes Marta, que és molt interessant, molt xulo, he de dir, les il·lustracions són molt xules. I res, Marta, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, doncs molt bé, acabada d'arribar a la vostra ciutat.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Per a posar-nos en context, una miqueta, conta'ns com sorgeix Blanco i Miedo.
Doncs mira, la part més inicial és que sorgeix d'una necessitat pròpia. Mm-hmm. Jo estava fent el meu propi procés amb la meva psicòloga, i doncs la idea va sorgir d'aquesta necessitat de representar les meves pors com a un canal de, no?, aquesta creativitat, utilitzar-la per buidar.
Mm-hmm. En quant a les il·lustracions que fas, he de dir que me recorden molt també a alguns autors com Fran Ferris i, sí, i totes aquestes coses estan molt xules. Sí. Preguntar-te una miqueta, això, tu ja dibuixaves des d'abans? Vas començar en aquest procés o com és la cosa?
Doncs no, jo no hauria dit mai que em dedicaria a la il·lustració, i crec que és com una de les parts més interessants, no? Perquè a vegades aquesta creativitat no tendim a potenciar-la, sinó que tendim més aviat a abandonar-la. El que passa és que dibuixar monstres em permetia fer-ho sense por, no? Perquè qui sap com és un monstre. Aleshores, em sentia com superlliure. Però si t'hi fixes, de les primeres il·lustracions a les últimes, hi ha una evolució que, com tot, pues et vas creant el teu propi estil i vas aprenent.
Lo millor és el tema de l'evolució, òbviament, i trobar el teu propi estil. Anem a parlar una miqueta sobre el contingut que fas, perquè, bueno, parlem i parla de salut mental, i m'agradaria preguntar-te això, el que hem dit a la introducció, perquè és com un terme molt abstracte i no sé si també estem parlant massa però no bé de la salut mental. A l'hora del contingut en xarxes, el tema de l'exposició, el tema de mostrar els teus sentiments, provoca una miqueta també de no sé, de vertigen.
Sí, provoca vertigen, especialment doncs quan tractes temes que tu saps, el teu públic no, però tu saps que hi ha persones que ho poden relacionar, no? Quan són més familiars o de parelles, amistats i de més. Però la veritat és que estic molt contenta, perquè s'ha generat una comunitat que al final, com que els seguidors són gent sensibilitzada amb la salut mental, doncs molt respectuosos, no tinc haters, que es diuen, i de fet el que sempre rebo és molt agraïment d'estar plasmant aquestes coses, no? Perquè la gent en general ens sentim molt sols, tendim a sentir-nos molt sols, i posar-li paraules doncs fa que ens sentim acompanyats.
És una manera també que tenim amb aquest contingut a xarxes, és una manera que tenim també de sentir-nos identificats, saber que no estem a soles, i també una tasca molt important que feu els creadors d'aquest tipus de contingut és una miqueta llevar eixe estigma que sempre s'ha tingut sobre el tema de psicòlegs, psiquiatres, el tema de les teràpies. Heu notat vosaltres també un canvi que contribuïu a llevar una miqueta eixe prejudici al tema de demanar ajuda?
Sí, l'he notat moltíssim, a més perquè a mi sempre m'ha fet com por que es pogués com llegir que la meva intenció era monetitzar la salut mental, no? I en cap moment. Jo sóc una persona que explico la meva experiència i sempre em curo amb salut de dir, si necessites ajuda, jo no sóc malauradament qui et pot ajudar, has de buscar una persona professional que t'encaixi amb les teves necessitats i de més, però sí, hi ha hagut un canvi molt important i molt necessari. També és veritat que, com et dic, jo les meves intencions sempre prometo que són molt pures, que diguéssim, molt personals, però evidentment doncs també hi ha altra gent que no, que igual no segueix unes dinàmiques tan sanes, no? O que tendim molt a aquest moviment de positivisme, de, com si fos fàcil, no? Pren-te la vida amb ganes i tot solucionat. I realment és molt més complex i crec que s'ha d'anar molt en peus de plom.
Totalment d'acord amb el que comentaves d'eixe moviment com de... És quasi ceguera una miqueta amb tota aquesta part de positivisme, també el tema de que tu pots sol, eixe tema de les lluites, sí. També, que això també crea a mi me crea una mica de rebuig, perquè és això, no és que tot vagi genial, i és normal que no vagi genial, però si no va genial, pots demanar ajuda.
Sí, exacte, és que hi ha com, malauradament es crea molt guru de la psicologia o de la psicoteràpia, no? Perquè què és teràpia? La psicologia és com que està més definit, però la teràpia, bueno, moltes coses poden ser teràpia. De fet, jo mateixa dic que faig il·lustració terapèutica, però de veritat que amb molta cura, de no estirar mai més el braç que la màniga, de no oferir solucions, perquè de fet l'exposició es diu Camí de la salut mental i no el camí, de fet també ho explica en una de les imatges, perquè no hi ha un sol camí. I tot i que les emocions en realitat són les que són, hi ha un gran ventall, però tot acaba derivant una mica del mateix, bueno, el nostre entorn, no? Que a vegades és una cosa que no es té molt en compte, l'entorn sociocultural, sí. No, pren-t'ho amb ganes, ja, bueno, és que si no puc pagar les factures, és molt difícil anar a una psicòloga, no? Vull dir que encara que les emocions bàsiques siguin les que són, tot l'entorn, el complex de cada persona, l'experiència vital, doncs tot és complex.
El que també, a banda d'eixe, m'ha agradat molt eixa matització de que no és el camí a la salut mental, sinó que és camí de la salut mental, perquè cadascú té el seu camí cap a la salut mental. I altra cosa que destaca de les teues il·lustracions és... ja no només eixa part més encarada a, bueno, malgrat que tot està relacionat, però n'hi ha molta reivindicació també les teues il·lustracions, preocupació per problemes socials. Aleshores, com que també a partir de l'art també se pot fer eixe activisme en eixe aspecte.
Sí, mira, el que ha passat és que, com et deia, el projecte va començar com d'una cosa molt personal. Jo, la veritat és que ara, per sort, em sento bé. La meva psicòloga ja fa un parell d'anys que em va donar l'alta. Evidentment, tinc les meves coses, com tothom. Però sí que crec que, a més, no és una cosa que em passi a mi, sinó que abans de poder lluitar per una salut mental col·lectiva, no? per la necessitat aquesta de cures col·lectives que tenim els uns amb els altres i l'important que és, s'ha de fer també un procés individual, no? I això em porta també, doncs, a, com el deia, a contextualitzar, no? A dir, doncs, és molt maco recomanar-li a la gent d'anar a teràpia, com puc fer jo en un moment donat a les meves xarxes, però és que igual la gent no pot pagar-se un habitatge, no pot pagar-se les factures. Parlant de, hi ha casos... de classe baixa, quan ja és una precarietat de pobresa, evidentment anar a la psicòloga és que no passa pels plans, no? Aleshores, jo vaig sentir que, fet aquest recorregut meu, volia oferir també, en certa manera, el meu altaveu a altres... amb altres temes socials.
La part eixa de reivindicació que a partir de l'art se fa és una miqueta també ja no només en causes socials, sinó també una mica eixa de reivindicació per la salut mental de les persones. I una cosa que també volia preguntar-te, perquè ho hem comentat però m'agradaria incidir, al principi t'he dit això, que me recordaven molt les il·lustracions a Fran Ferris i a aquests il·lustradors, el tema dels mostres, perquè és un recurs que utilitza gent que fa aquest tipus d'il·lustracions, però bueno, és una miqueta ja per curiositat personal, perquè utilitzeu aquests mostres que damunt no... no sé, són molt senzillets, o sigui, no sé si és perquè podria tot el món identificar-se amb algú o crear el seu, no sé, això és per curiositat.
Mira, a mi sincerament m'ha passat una cosa, que és que aquest projecte neix exactament, sempre ho dic, de la pregunta: podria il·lustrar les meves pors en forma de monstres? O sigui, jo vaig formular exactament aquesta pregunta a la meva parella i a tots dos ens va semblar molt bona idea. I és veritat que a partir d'això, doncs, jo que sé, hi ha autors que jo considero referents, que estan a un altre nivell, Alfonso Casas. Que a més som de la mateixa casa editorial, en Penguin, que ell té el llibre de Monstruosamente, i quan jo estava fent el meu llibre dic, ostres, em s'assembla molt, però realment són com dues feines paral·leles. Ell també té un estil molt diferent al meu, molt color i de més, però tractem temes molt semblants. Però després, si et llegeixes un llibre, un còmic il·lustrat de, no sé, de la Lola Vendetta o de l'Agustina Guerrero, a tots acabem arribant una mica, quan són temes emocionals, no?, al mateix lloc, pues, a la niña interior, als monstres, a l'ansietat, a la lluita social, no? Aleshores, bueno, sí, són varis els que fem monstres, és curiós.
És un recurs, no? I és que damunt és això, és bon recurs també perquè no són... O sigui, per exemple, en la part d'Alfonso Casas, veient també en comparació i tal, és això, són molt senzillets, no tenen com res marcat, perquè això és com que cadascú després pot interpretar que, pues, mira, el meu monstre podria ser aquest perfectament. O sigui, que jo crec que com recurs està molt, molt bé, i això, que la gent se pugui sentir identificada. Anem a parlar una miqueta de lo que tindrem, així a Benicarlo, de la teva exposició. Bueno, no spoiler, perquè total després la gent anirà a veure-la, però per saber una miqueta què ens has preparat.
Doncs mira, la veritat és que jo sento, potser és lleig que jo ho digui, però és una exposició bastant espectacular, perquè l'acabem de descarregar ara. Són 5 estructures de fusta que són com 1 metre quadrat, però són altes, de 2,10 metres d'alt, i fa goig, és bonic. Aleshores, hi ha unes 40 il·lustracions, doncs n'hi ha d'un metre per metre i d'altres més petites, i les anem combinant per blocs. Jo sempre explico que hi ha com un primer bloc que parla del trastorn com a tal, un segon bloc, que són dues estructures, que en aquest cas és més tot el que seria el procés, i un tercer que engloba les il·lustracions més populars del meu projecte relacionades, doncs, ja amb la salut mental. I finalment, el que per mi és com la joia de la corona, perquè crec que és molt interessant, dins d'una exposició hi ha com una part interactiva, doncs, on li preguntem a la gent com considera que està la seva salut mental. Hi ha un espai per dibuixar monstres, per deixar missatges, no? I també, evidentment, com et deia, jo sóc molt prudent i sempre intento trobar com estirar la mà, donar-li la mà a la gent que ho pugui necessitar. Doncs hi ha una mica d'informació de com podem sol·licitar aquesta ajuda si la necessitem, o com ajudar a altres persones.
Molt interessant la part eixa interactiva, perquè jo crec que funcionarà molt bé, que la gent quan ho veia, que de sobte és com una mica de respecte de primeres, però després dius, ostres, és que al cap i la fi, perquè l'anonimat és el que ens dona el primer pas per a parlar de les coses, i això de poder dibuixar els teus monstres i tal, i conèixer una miqueta el que et passa, a mi em sembla molt interessant. El que serà interessant serà després llegir tot el que ha posat la gent.
Ah, sí.
I tot el que ha dibuixat també la gent. Volia preguntar-te, perquè també tens un llibre, Fuerte i Frágil, una miqueta, pues, parlar d'eixe llibre. Suposo que és eixe culmen del procés, que recopila tot el procés, però bueno, perquè ens contares una miqueta en què consisteix.
Mira, la gent... no sé si et referies a això, però creuen que és com una recopilació de publicacions a Instagram, que diguéssim, i no, és una història nova, inèdita, que només està al llibre, i és com una mica recorregut personal, sí, però al final quan el vaig escriure ja portava 2 o 3 anys a les xarxes, llavors hi ha molt d'introducció del que l'altra gent m'explicava, no?, i de tot d'aprenentatges que he fet escoltant els meus seguidors. Aleshores, jo sempre dic que és com un recorregut des de la infantesa fins a la vida adulta, amb les trampetes que ens anem trobant, doncs això, no? La infantesa, doncs, pares, relacions amb amistats, quan te'n vas a estudiar, l'entrada al món laboral, l'amor romàntic, no? Fa com tot un recorregut, i el personatge, doncs, es va trobant amb trampes, que unes les supera amb més o menys èxit, i ja està, i no puc dir gaire més per no fer spoiler.
No.
Sí, està a qualsevol llibreria, de fet es pot comprar.
Perfecte. Doncs, bueno, sense spoiler per això, perquè era més preguntar-te perquè no sabia si n'hi havia, si era això, eixa recopilació o una història, però resulta que sí que n'hi ha història i jo crec que pinta molt bé, o sigui que jo també recomano als nostres oients Fuerte i Fràgil, que se pot aconseguir en qualsevol llibreria. Per anar avançant, Marta, també volia preguntar-te perquè, clar, tu ets una persona jove, aleshores... en connexió amb la gent jove i vosaltres que teniu una miqueta d'altaveu, malgrat que siga amb prudència sempre, però teniu un altaveu, notes que la salut mental dels joves, per contacte amb tu o que diuen tal, m'he sentit identificat amb aquesta il·lustració tal, com que hem anat cap a baix pel tema també socioeconòmic, cultural, però hem anat cap a baix?
Jo... Entenc totes les posicions, no? Entenc, tot i que no la comparteixo en absolut, no? Tota aquesta corrent que parlen d'una generació
de vidre,
sí. L'entenc perquè, bueno, prové d'una generació que no es podien permetre, com dèiem, no? Expressar les seves emocions. Aleshores, jo no tinc clar que sigui... No comparteixo que sigui gent més vulnerable, sinó que és gent més transparent, com el vidre. Vull dir, em serveix també la metàfora, no? Però ser transparent no té perquè és voler dir ser dèbil. Simplement, doncs, ens manifestem, no ens acomodem, no estem d'acord en moltes coses, no? Especialment, doncs, amb la vida laboral, no? No volem ser esclaus i no volem... doncs treballar de dilluns a dissabte, horari partit, i no poder viure, no? Aleshores, passen coses o la gent jove té més problemes de trastorns de salut mental? Suposo que sí, tot i que no tenim tampoc uns números amb què comparar-ho, s'expressa més també, i els temps són complicats molt amb la precarietat. Abans també ho eren moltíssim. És que a mi em sembla absurd fer una comparatòria, però com deia, no? Abans s'havia de sostenir una família o les complicacions no et permetien prestar atenció a la salut mental. Aleshores, com et dic, a mi comparar no m'agrada. Ara és alarmant els trastorns mentals amb els que convivim, però bé.
També és una miqueta que se parla més d'això, que és clar. Important que la gent ja no té, o sigui, no té tant d'estigma en el tema de demanar ajuda, i el que deies tu, no? És que t'ho preguntava perquè sempre se planteja això, com que la generació de vidre, de cristall, i és que resulta que lluitar pels teus drets no és...
Exacte.
És lo que te fa fràgil. Exacte. O dèbil. Aleshores, és una miqueta la diferència. O sigui, lluitar pels teus drets no vol dir que sí.
No, i que a més és que, t'ho repeteixo, no em sembla comparable perquè estem parlant d'una generació, no? La generació que opina sobre la generació de cristall, és que no sé com és correcte dir si cristall o vidre, però bé, sí, ja ens estem entenent. Som com la primera generació que creix a través de la globalització d'internet i xarxes socials. Aleshores, tu no sabies si al poble del costat una persona es treia la vida o X persones anaven... Aleshores, és que no es pot comparar.
I de fet, l'anterior generació a eixa segurament pensaria el mateix de la generació que va vindre. Exacte. Després. Una miqueta, per a finalitzar, Marta, bueno, primer... què te sembla la part d'exposar així a Benicarló, que arribes al nostre poble a exposar les teues il·lustracions, si fer eixa part interactiva, pues una mica això, com te sentes exposant aquí?
Doncs mira, em fa molta il·lusió, també he de dir que, uau, o sigui, igual quan veieu l'exposició us ho podeu imaginar, però aquí tenim 5 hores de muntatge, tenim 2 hores de camí, ens hem llevat molt d'hora per carregar la furgo, vull dir que és tot un show arribar fins aquí. Però la veritat és que em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió també per poder-ho fer en català, perquè l'exposició és en català i, per tant, no havia sortit de Catalunya. Aleshores, això és com molt guai. I estic una mica a l'expectativa. Aviam com respon el poble i com ens trobem aquesta tarda a la conferència xerrant i de més.
I finalment, això sempre s'ho preguntem als artistes que exposen, perquè n'hi ha, jo crec que n'hi ha dos tipus d'artistes en el tema de els que volen transmetre un missatge i que el missatge se quede clar, o els que volen que els que visiten l'exposició se facin les seues conclusions i tinguin el seu missatge propi. Jo suposo que tu seràs més de los segon, però per confirmar. A tu t'agrada més que se capte aquest missatge que tu vols manar o que cadascú se faci el propi?
És que no n'hi ha un de sol. El que passa amb les meves il·lustracions és que n'hi haurà una que sembrarà una llavor. I aquesta és la que t'emportaràs cap a casa. Aleshores, si igual s'emporten idees preestablertes, que diguéssim, o la idea que jo vull donar, però crec que són moltes. Aleshores, que és la part interessant. De fet, tu parlaves dels monstres abans, però el meu personatge no té gènere, no té raça, no té constitució física. Aleshores, tothom ve i s'emporta el que li convé en aquell moment, que de fet, perdona, que me'n vaig per les branques, però és que està tot molt relacionat amb el llibre, passa el mateix, no? Que ara te'l llegeixes i connectaràs amb una part i després hauràs fet un canvi de feina i t'hauràs trobat amb un jefe malvado, que és l'única persona que dibuixo com un monstre, i connectaràs doncs, amb aquesta altra part. I crec que és la màgia també del projecte.
Doncs Marta, ha sigut un plaer tindre't així a Ràdio Benicarlo amb nosaltres. Nosaltres des d'ací també, bueno, convidem a la ciutadania a visitar aquesta exposició, que damunt la tindrem en un moment molt xulo, perquè ja saps que arriben les falles d'ací a no res, i tindrem també l'exposició teua per a poder fer una miqueta un plan més tranquil, però xulo igual.
Això em fa encara més il·lusió, per falles.
Damunt es visitarà molta gent, o sigui que aprofiten tots per a veure l'exposició. Moltíssimes gràcies, Marta, i ha sigut un plaer tindre't ací amb nosaltres. Gràcies.
Radio Benicarló, notícies. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
A Veus de Casa, no me'n perdo una.
Aquest cap de setmana direm a Benicarló això de ja estem en falles, però no és l'únic acte que tenim a Benicarló aquest cap de setmana, i per això ve Enoc Altabàs aquí a la ràdio per contar-nos. Bon dia, Enoc.
Bon dia, Ana. Vinc perquè hi ha més actes, està bé.
Vens perquè hi ha més actes, si no, només per a la crida, això ja ho tenim clar.
Ja ho tenim clar, però ho repassarem sempre, mos ho apuntem i mos ho assenyalem per veure quan i on acudim.
Clar que sí, clar que sí. Però on comencem? Doncs
pues mira, te porto l'agenda del mes que ve, perquè demà és dia 11 de març. Vale. Los dos actes són demà dissabte per la tarda, i abans tenim una xerrada dels que organitza l'associació ABACS, que és l'Associació Benicarlanda per la Ciència i la Salut a Benicarló. Així que demà dissabte a les 6:30 tenim xerrada a la sala d'actes de Caixa Benicarló. Atenció, resistència als antibiòtics, un desafiament global que ens afecta a tots.
Molt interessant, la veritat. Un tema que està a l'ordre del dia, que estem cansats de dir-ho, no? Però mai és suficient, perquè és molt important, no? Protegir-nos a nosaltres mateixos i a la resta de les persones que ens envolten, i en esta xerrada segurament pues, es podrem donar compte de com ho podem fer a través dels antibiòtics.
Ho fa una Benicarlanda que ara viu a Mallorca, però també està molt bé que vinguin estos científics benicarlandos que viuen fora. Elena Jordana Lluch, doctora en microbiologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora postdoctora doctoral del grup Resistència als Antibiòtics i Patogènia de les Infeccions Bacterianes a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Així que parlem de l'antibiòtics, de com ens afecta a tots, això apunteu. Demà dissabte a les 6:30 a Caixa Benicarló.
Un acte estupendo, una xerrada genial a mans d'una Benicarlanda poderosa, no? Com la gent que surt de Benicarló sempre ho diuen, no? Que triomfem allà on anem, i el cas d'Helena Jordana pues és un clar exemple. Molt bé, pues ahí estarem, no? En esta xerrada tinc moltes ganes, la veritat, igual que tinc ganes d'esta crida de les falles tan esperada.
Podem arribar tots, a les 6:30 a la Caixa Benicarló, i a les 8:05 ho veiem, perquè a les 8 és la crida, però repassem tota la programació que ha presentat la Junta Local Faiguera per a demà, que ja comença ara les faigues, els 19 dies de faigues a Benicarló. A les 5 comença una cercavila amb Globotà per a tots els xiquets, amb la participació del grup de danses La Sota, que farà una vegada, i també amb el grup de trabucaires de la Faiga al Campanar. Així que des de les 5 cercavila, i a les 6 tindrem Tardeo a la plaça Constitució amb DJ Toño i amb Borrasquilla, que t'agrada molt a tu, que jo ho sé.
Home, m'encanta DJ Quilla de Borrasquilla.
DJ Quilla de Borrasquilla, claro, m'encanta.
Claro, és divertidíssim.
Sí, tarda a la plaça Constitució, ja ho saps, després una miqueta de cercavila, molt curtet, fins davant de l'Ajuntament, perquè serà a les 8 de la tarda quan les fagueres majors de Benicarló 2025 ja diran, com tu has dit allò, de benicarlandos, benicarlandes, ja estem en faigues i explosionarem d'alegria i de festa i de mascletà.
Clar que sí.
I després cada un farà la seua, pa sopa, vale? Suposo que moltes falles organitzen, o molts grups d'amics, això cada un que se ho organitza, però ojo, que després a mitjanit tornem a tindre festa. I és que ve el grup La Màfia, que actuarà davant de l'Ajuntament, a la plaça Sant Bertomeu, una miqueta d'orquestreta de grup, i també els DJs, DJ Toño i Borrasquilla, que segueixen fins a la matinada. Així que festa llarga, la de la crida, demà dissabte a Benicarló.
Que bé, pues moltíssimes ganes de començar les falles, de que totes aquestes falles que tenim a Benicarló, les 14 falles que tenim a Benicarló, s'ajunten allí davant de l'Ajuntament, en els seus banderins, en els seus càntics, no? Que sempre estan emocionant este acte, veritat?
Els colors de cada mocador, de cada brusa, com els veus ajuntats també per falles, molta alegria, perquè també pues, cada gust de la seva falla, però al final la germana és un dia de molta germanor i de molta festa també, perquè ja tenim ganes.
Molt bé, no? Pues ens veiem a la crida, no? Espero.
Ens veiem a la crida, sí, tenim temps per a tot, així que a gaudir les falles este mes de març, i seguirem la setmana que ve, pues, la cabalgada del Not i tot el que vinga.
La setmana que ve ja vindrem en el xaleco de la falla, en la brusa fallera, perquè jo ja no me la llevo hasta el 19 de març.
Dóna gust veure ja casals plantats pel carrer, i també, pues, lo que diu
com
que
com se nota que no conduixes.
Correcte, jo vaig a peu i vaig mirar les obres. I també el solet, que ja hi ha dies que dius fa dia de falles, que ja total. Tenim el solet a migdia, que fa temps de maniga curta.
Total, total. No, pues moltíssimes gràcies, com sempre, i la setmana que ve venim amb més falles.
A gaudir-les, aquí estarem.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
A Veus de Casa, donem joc.
Bé, jo sempre vos dic com arriba Luis, i avui Luis arriba en càmera lenta, no sé què li passa.
No,
què
sí,
passa?
Bé.
Estàs com en càmera lenta. Estàs
però que no.
És que és molt esplai. Eres lento. Què vol dir això?
Tinc el... com se diu això? Això que flui, el que fa que el cos que creme les...
El metabolisme.
El metabolisme. Jo tinc el metabolisme lento.
Sí.
Com una planta. Faig metamorfosis, no, la fotosíntesis, en vez de, en lloc de metabolisme d'este.
Sí.
I estic ahí aletargat.
Ah, bueno, bueno. Com una iguana. No passa res, Luis, tu vens aquí a Ràdio Benicarló i ja te ves aletargues, te vens
sí,
a dalt.
Sí.
I esto es magnífic. Bueno, este disc este cada setmana, la Torrada Popular de Carxofes, wow. Tens ganes?
Sí, crec que no podré anar.
¿Cómo que no? No, no, tens ganas, Luis.
No,
sea,
no, és que és tinc un compromís, venir. Tinc un compromís.
Bueno, pues si no vas, t'inventes que vas, per exemple. Ajá. Uns a tres anys has anat, o què?
Sí, claro.
Vull dir que és una, que o sea, no té guai, saps de què va, no?
Puc parlar, tinc, claro, tinc experiències.
Claro, claro.
O sea, l'hem passat per, de fet, vaig estar. Allí sí, que hi havia música, hi havia, bueno, una genta increïble.
Claro, que és un dels meus actes preferits. Jo és que sí que no me'l perdo, este acte.
Sí, 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 està. I jo te dic una cosa, bueno, és que això crec que ja ho vaig comentar, però... Que bones estan aixes cartofes, eh?
Has agarrat aire i tot.
Home, perquè me l'estava imaginant ficant-me-la a la boca i mastegant-la i... Uah,
és que a mi m'han contat una cosa.
Què?
Que les més bones de totes i les més boniques les guarden per a esta torrada magnífica.
Anda, que també...
Què passa?
Ni pinxos, ni a la fira gastronòmica, ni res. Per la torrada les millors,
què
no?
Què te penses? Que hi ha quatre bones només? No, home, no. Les bones estan pa, pues, pa estes coses.
Ja, ja, ja. Home, jo també entenc que ahí té que ser com lo millor de lo millor perquè és carxofa i ja.
Claro.
Ahí té que estar la... Vamos... El pic de la carxofa de...
Així és.
De Benicarlo.
1.500 quilos de carxofes, Luis.
Això ho he vist.
Què t'apareix?
Una notícia molt forta, eh? Una tonelada i mitja.
Sí.
Si dit aixina, una tonelada de carxofes, eh?
La càmera agraïda no se pot entrar aquest dia.
Mare meva, creus tenen allí?
Imagino.
En caixes.
Home, és que...
Entrar, claro, és que no hi ha una muntanya al carrer.
Exacte.
Jo no l'he vist.
Suposo que estaran, no?, en caixes, no en muntanyes.
I la gent que torre allí, no veus, també.
La gent que torre, la gent de l'Ajuntament, la gent de Sant Antoni, la gent de la DO, de Beniort... Esta gent, vamos, eixe dia mos fa molt feliços.
Curro total, eh?
Uh-huh.
O sigui, me pareix una labor increïble.
És una gran tasca i bueno, pues mos fa feliços els benicarlandos i benicarlandes. Recordem que se poden comprar els tíquets via online, per no fer esta cola que arribes a l'Ajuntament, te'n recordes?
És que damunt, o sea, tradició i moderno, tota la vega.
Sí.
O sea, increíble.
Com els ikikomori, no? Saps el que són els ikikomori?
Sí, però esta gent no surt de casa, no?
No, però són gent que tenen problemes perquè se junte precisament la tradició i la modernitat.
I...
Són persones que viuen al Japó, sí, on sí, la cultura és a la part super tradicional i super moderna, en plan, hiper pionera.
Claro, i això els fa derivar en que no surten de casa.
Claro, en plan que... No,
no
poden...
volen xocar, volen este xoque, no?
Sí, com que no poden assolir que aquestes dues històries, o sea, no ves, volen anar a acabar una, que és la tecnològica, i ho fan a muerte.
Pues me pareix bé. O sea, ante la duda diuen, bueno, jo no me vull saber res, ¿sabes? ¿No?
No sé, és que no sé, la veritat.
Bueno, pues yo no sé si hikikomori o no, pero ahí está la torra y pa tots, y pa tots els que vulguen anar, increïble. Jo ho recomano 100%, la veritat. Bueno, què? Esta setmana parlem de jocs, no? També?
Home, és lo que vens tu aquí, no? Parlar de videojocs.
De repente me digues, no, avui no.
Pues si vols parlar d'una altra cosa, endavant.
No,
tu eres lliure en esta secció. Jo tinc col·laboradors i col·laboradores que de repente m'han dit, ja, per exemple, mira, ja no vull fer la secció de ciència, ara vull fer la secció de la parla de la meva vida.
Lifestyle.
I jo, pues, li permeto tot.
Ah, pues que bé. Mm. Bueno, va, jo no te vaig a ficar en aquesta complicació i anem a seguir de moment parlant de videojocs, que sempre hi ha algo que contar.
Mm-hmm.
Bueno, esta setmana estaràs contenta, no? Perquè avui...
Què passa?
No sé. Tu, que eres la fan number one, tindries que saber-lo.
Hombre, claro que ho sé.
Ah, vale, què?
Canvia la temporada del Fortnite.
Anda.
Tenim nova temporada Fortnite.
Regal trimestral de fa, bueno, no de principis del trimestre 2025, però sí que ja de fa 3 mesos, no?, que va canviar la temporada més o menys.
Sí.
I toca, de nuevo.
Jo ja he avisat al meu xic que quan arribi a casa vull que això estiga actualitzat.
Ah, primera notícia.
Claro, jo vull arribar a casa i ja poder fodir-me a jugar al Fortnite.
Bueno, o sea, esto es que vibra, has vist algo, el tràiler, no?
Evidentment, he vist el tràiler, he vist les noves skins de Pickles, de Pepinillos.
Ai, el Pepinillo este, eh? Sí. És com una espècie de... Rapper, mafiós...
Sí, bueno, com el plàtano, jo suposo que serà rollo així, no? Com el plàtano del Fortnite, pues ara serà com un personatge nou.
Sí, el plàtano jo el veia més majo, eh? Este sí. Li ve com un... Algo raro.
Sí.
Sí. ¿Tú creus que serà un de los tipis que tenen ahí el medallón este...
No, jo crec que serà una skin.
Perquè ja s'ha donat a entendre, no? Que hi haurà com una espècie de job que serà un de los mafias, en plan de los chungos. I hi havia un altre també... Vull dir que tornarà a seguir una mica este formato, no?, de...
De tracos.
De, sí, a part de tracos, bueno, d'obrir una càmera reforçada, no?, on hi haurà algo que per aconseguir lo costarà, però que també la recompensa, pues esperem que siga suculenta.
Sí, és el medallón.
Sí,
estan los dos medallons junts esta vegada.
a dos medallons junts en una. Vale, però jo crec que dic, vull dir que se repetirà este format de, a diferents punts del mapa, no? Que hi haurà com alguna espècie de jefe, no? D'entre cometes, que te donarà alguna cosa per derrotar-lo o per robar-li, en este cas, el lo que està guardant i vigilant o algo per l'estil, no? Pareix.
Pues no t'has de dir, perquè ja t'he dit que encara no he pogut jugar, Luis, si és que...
Bueno, jo estic parlant en base al tràiler.
El servidor és a les 3 de la tarda, normalment, no me deixen jugar, però bueno...
Però bueno, comença nova temporada, comença la il·lusió de sempre, hasta que no me creme ja i no puc més.
I ja no vull jugar més, perquè jo crec que al Fortnite se va dedicar hores i tu saps això.
Ja, sí, com a bon joc online, t'he que robar hores de la teua vida, per a no res, i bueno, i això.
Sí.
Intenta buscar el disfrute, no?
Nova temporada de Fortnite. L'altre dia te vaig enviar un àudio. Vaig a ficar-lo.
Me vas enviar un àudio.
A veure si el trobo. Sí. Te vaig enviar un àudio preguntant-te una cosa referent al Fortnite.
Vale.
Vale, i l'àudio dia...
No l'hauré escoltat jo encara.
No?
Primer... Vaig a fer la primera vista, No me tingues en compte.
Tu creus que no?
La primera oïda.
No l'has sentit encara?
No.
Ayer no el trobo. Bueno, però te diré algo així com que si tu creus que jo sóc la millor jugadora de Fortnite de Benicarló. Ah. Xica, eh?
Ja te vaig dir que no ho sé. Vull dir, no tinc estadístiques de qui juga, quanta gent juga i per sexe, qui juga, qui no juga i demés. No tinc aquestes estadístiques, entonces no...
A veure, jo tampoc les tinc, però jo te vaig preguntar si tu creies que podria ser. Jo crec que és possible.
Bueno, tot és possible en esta vida, claro.
És possible, però, per exemple, és possible que Joan Peiro siga el millor jugador de Fortnite de Benicarló? Pues no és possible.
No crec.
Però és possible que jo siga la millor jugadora xica de Fortnite de Benicarló?
Bueno.
I bueno, i de xics també, bueno, no vaig a ficar-me.
Bueno, vale, ok.
No, ahí me he pasat una mica.
Sí, bueno, no, ja no xics o xiques, sinó és que la gent, igual hi ha gent que t'està escoltant ara que diu, bueno, esta... La palizo.
Bueno, habría que ver, pues que me estiga escoltando y diga la palizo.
Un uno contra uno.
No, yo jugo, no, juguem en equip, no pasa res.
¿En equip?
Sí.
No
ha de ser, no cal que siga en plan...
Servidor dedicat, uno contra uno, no. Duelo de pistoleros, a ver...
No cal que siga contrincant. Yo en, pues, en equipo, yo creo que eso también se veu, ¿no?
Sí, a ver, obviamente, en equip, qui més aporte, enseguida se note.
Claro.
Ja no fa falta que siga el que més eliminacions tinga, sinó, no sé, moltes coses, inclús de dirigir, no? de cobrir els demés, de tirar del carro una mica, de tindre idees de lo que fer, de com afrontar les situacions, no?
Uh-huh.
Pues això tot és molt important en este videojoc. No sols és soc el que millor punteria té, que també, no? Però soc el que millor punteria té i el que més, bueno, arraso en tots i és igual.
Pues això, el que jo estava dient. Si algú creu que podria ser una competència per mi, que tampoc, o sea, no passa res si no soc la millor, m'és igual, però mira, trobar algú per a jugar, algú bo per a jugar al Fortnite, pues sempre està, no està, mai està de més, no?
Pues sí. Totalment.
Molt bé. Bueno, deixem ja Fortnite de costat, sí. I ens portes més notícies, més novetats.
Sí, anem a les notícies. Vale, pues mira, pensa que vaig a fer-te una mica de popurrí de notícies ràpides, sense comentar-les massa, no?, d'esta setmana, vull dir, per a parlar una miqueta de tot allò que està passant, no? Anem a la primera cosa, i és que el pròxim dia 27 de febrer, vale, la setmana que ve, tenim el següent Pokémon Presents, que és com este ben en directe, on la companyia de Pokémon presentarà totes les novetats que té per a este any 2025, relacionat sobretot en el món dels videojocs, no? Quina és la gran expectativa de lo que podrem veure en este nou directe? Pues bueno, com ja vam tindre l'any passat, l'any 2024, un petit tràiler, bueno, més que tràiler, era un teaser, sí. Vale? En el qual s'anunciava la nova entrega de la línia principal de videojocs de Pokémon. En este cas s'anomenava Pokémon ZA Leyendas, vale? Aleshores, bueno, hi ha una gran expectació de que puguem veure, ojalà, un gameplay o un trailer gameplay més extens, no? I que es fiquen en context de com serà el joc, si serà monobert, de l'aspecte que tindrà, no? I de més. Este Leyendas, que fica el nom, ja ens pot donar a entendre una mica que potser que vaiga en la línia de videojocs com el Pokémon Leyendas Arceus que ja vam tindre, no? Aleshores, potser que siga en una situació més actual i més moderna, diguéssim, en el context històric de Pokémon, però esperem, a part d'això, que tinga pues, algunes novetats més suculentes, no?, que ens acompanyen. Així que, a veure si en una mica de sort veiem algo d'esta nova entrega.
Tens ganes, d'aquest joc?
Bueno, no sé. Pokémon, ja sempre ho dic moltes vegades, és potser que la franquícia més important del planeta i una de les més importants de la història i bueno, al final quan surt algo nou, pues bueno, per a bé o per a mal, la gent parla de Pokémon, ¿vale? Tant fans com detractors parlen.
Com de Pelayo Díez.
Ah, sí, igual, Pokémon Company i Pelayo Díez igual.
Igual. Que parlen, sí. Bé o mal.
Que hablen. Vale. Pues anem a la següent notícia, i és que ja tenim data d'estrena de la segona temporada de The Last of Us, ¿vale? ja se sabia, però bueno, no ho havíem comentat així molt concretament, i la data exacta és el 13 d'abril, o sigui, que de ja menys de 2 mesos, per a que podem disfrutar d'esta segona temporada, no? de la sèrie que tant va triomfar, degut en part a que està basada en un dels videojocs de la història, òbviament. I sabem, bueno, que esta segona part adaptarà tot lo que és el segon videojoc, no? En el qual podrem veure continuar veient a personatges tan importants com Ellie o com Joel, on s'afegiran de nous, com per exemple Abby, no?
Que guai.
Este personatge tan important també de la història del segon videojoc, no? I on, bueno, podrem veure tota esta segona part adaptada. Esperem que en els estàndards de qualitat que ens va oferir la primera, no?
Jo conto que sí, la gent està molt entregada a esta sèrie i jo crec que, vamos, no podem baixar i al contrari, jo crec que encara tindran més pressupost.
Sí, segurament, per com va triomfar, no? A més que HBO és una productora, una plataforma de streaming que sol fer-ho tot bastant bé, no? Sobretot en sèries tenen com eixen punt que saben donar-li la seva màgia, no?
Tenen prou gust. I a la gent que sap una mica de cinema, tu li preguntes quina és la teva sèrie preferida i te solen dir alguna una sèrie de HBO. Sí.
Que guai. Sí, o sea, jo sempre pensava que saben donar-li ahí el seu d'això. Pues bueno, esperarem hasta el 13 d'abril per a sortir de dubtes, però la cosa pinta molt bé i segur que estarà molt guai.
Segur.
Vale, anem a la següent. Pacific Drive, que és un dels èxits indies del 2024, ha arribat al millor de còpies, vale? És un videojoc el qual es centra sobretot en, bueno, un joc de surcar una carretera mística en una sèrie de misteris que van succeint i on la ferramenta principal és el nostre cotxe, vale? Que tenim que anar millorant i tenim que anar avançant més en esta carretera i en estos nivells. Tot sempre ajuda des del nostre cotxe, que a la vegada quan fallem i tinguem que tornar a començar, doncs tindrem que anar millorant-lo sempre, no? És com una mica un format roguelite, però en el qual el principal protagonista és el nostre cotxe, que tenim que anar millorant-lo i anar descobrint pues, estos entramats i secrets que estan ocorrent en este món, no? En esta situació per la que nosaltres estem viatjant, no?
Mira, quantíssimes novetats ens portes, no?
Bueno, no. Notícies rapidetes aixina de diferent
picadito,
índole,
picadito.
No? Per a que, bueno, per a poder comentar una mica tot. Així que no res, un millor de còpies per a qualsevol videojoc és un èxit, però per a un joc indie, la veritat que està molt bé, és un èxit total. Vale. Vale, anem en la següent. Parlant també de Pokémon, Niantic, que és la creadora del famós Pokémon GO, que en el seu moment tan fort va pegar, vale, està negociant la venda de tots els seus jocs, incluït este Pokémon GO, vale, a una empresa de capital saudí que es diu Scopely, i on l'operació es podria arribar a valorar en uns 3.500 milions de dòlars.
I això?
O sigui, és que són molts de diners, la veritat. Ja. Pokémon GO ha donat molt a Niantic, però és cert que a lo millor ja no està en el punt eixe. Este tema 2025 va sortir, ojo al dato, crec que si no m'equivoco, al 2016.
Què dius?
O sea, ojo,
Sí.
fa 9 anys que estàvem locos en Pokémon GO ja.
I pot ser antes, inclús?
Jo diria que 2016, però igual m'estic patinant, eh? Ara mateix no tinc el... No tinc
sí,
aquí
sí,
el
és
dato.
Possible, és possible. És que, vamos, tinc el record d'anar per Madrid a l'autobús anant caçant Pokémon. O sigui, perfectament pot ser eixa època, sí. Totalment.
Pues sí, com passa el temps, o sea, és que me dice loco. Pues,
nos bueno, tornarem locos, sí.
Com anava a dir, este conglomerat d'empresa Scopely, vale, que bueno, que estaria interessada en adquirir estos videojocs de Niantic, també tindria èxits, com per exemple el Monopoly Go o el Stumble Guys, que...
Sí, la aquesta còpia del Fall Guys.
Sí, que al final, no sé, jo crec que pa mòbils, perquè el Fall Guys pa mòbils ha sortit després, també l'han adaptat.
Era com el Fall Guys pa mòbil.
Pa mòbil, claro. Sí. Jo crec que fins Epic Games va veure que tenia tant d'èxit a la plataforma mòbil que van dir, tenim que traure el nostre ja, perquè li passa quasi com al Fortnite, que va sortir després del joc original, que era el PlayerUnknown's Battlegrounds.
Ahà. Uh-huh.
I Fortnite va sortir com la gent dia que una còpia i al final va acabar destronant a l'original.
Ja veus, o sigui, Mai se sap.
Com Epic Games sap molt bé de lo que va això, perquè van ser ells els que ho van fer, doncs van dir, anem a traure també el Fall Guys al mòbil, que,
que si no,
que nos perdemos el trozo del pastel. bueno, i això, no sé, una miqueta d'actualitat.
Que bé, oi, Lluís, i jo ara m'estic pensant una altra cosa, me vas comentar l'altre dia quan jo te vaig enviar l'àudio este de si sóc la millor jugadora de Fortnite.
Tu, ahí.
Tu me vas comentar que t'havies comprat una nova consola.
Ah, sí?
Ja la tens?
No, encara no.
Ah, no? Bueno, però explica una mica, no?
Bueno, és una... Parlant de una mica de lo que hem dit de jocs virals de 2024 i de més, no? Pot ser que siga una de les consoles que més virals ha fet, sobretot per internet, per TikTok, per Instagram i tal, una consola de videojocs retro,
uh-huh.
¿Vale? És com una Game Boy, ¿vale? I té ahí dins, pues, bueno... còpies de seguretat dels videojocs que tu tens a casa per a que no els pergues. No sé si ho m'entens, saps?
Qui?
Bueno, i això.
Té tots els videojocs antics, no? Té? Dins de la consola?
Claro, però jo ja els tinc de forma original i he pagat el seu dia pel seu...
Bueno, vale.
Per aquests jocs, perquè, o sea, Nintendo, no penses jo que estic en una consola en ROMs pirates ni res per l'estil, sinó que jo tinc els meus Pokémon comprats i ara els he decidit ficar en una SD guardaets dins d'esta targeta per a no perdre'ls, bueno. Per si algun dia se casque el cartutxo.
Claro.
Però jo els tinc tots. Los 15.000 jocs que hi ha dins d'esta consola, jo els tinc tots.
És una consola portàtil? És una consola,
és
que
una consola portàtil,
vale?
La tele? Com he comentat, té la forma d'una Game Boy original,
uh-huh.
Vale? Però té, pues això, pots anar a seleccionar entre diferents plataformes retro i jugar, pues, a una quantitat loca de videojocs retro de ayer i sempre.
I hi ha algun joc que tingués especialment ganes de jugar?
Bueno, pues no sé, per exemple, als Metal Slug de la recreativa de Neo Geo, que estaven sempre a les recreatives, no uh-huh. sé, jocs així, sobretot de plataformes que estaven a les recreatives, la veritat.
Que guai. Una mica de paintball.
Paintball, el pinball.
Pinball.
O l'altre, el Pang, el que era de disparar i trencar les boles en un...
Això sí, per exemple, els marcianitos, no? El típic.
Bueno, això era el Space Invaders, però també, vaya. Sí, una mica de tot, sí. Molt
guai. Pues que bé, bueno, quan la tingues ja me la portes, no?, perquè jo la puga veure.
Farem retro reviews.
I me contes una mica, Lluís.
Bueno, anem en els llançaments, si
te pareix. Vols contar-me alguna cosa? Vinga.
Sí, ràpidament, perquè de només tenim dos llançaments esta setmana, així importants. Bueno, així importants, no, i ja està, dos.
Vale.
Vale, el dia 18 va sortir About per a Xbox Series X i PC. Vale, és un videojoc de rol en primera persona en ambientació de fantasia medieval, desenvolupat per Obsidian. I, bueno, per lo que ja sabíem i de més de per els trailers i que ara, bueno, ja s'ha pogut confirmar a partir d'esta setmana, vale? L'aventura es desenvolupa en un món que es diu Eora i on el jugador, pues, per ja sap tot tipus d'atacs i d'espases o de màgia, pues, tindrà que lluitar contra un munt de monstres en un món obert, vale? I bueno, i és un dels videojocs cridats a ser un dels RPGs de l'any, mm-hmm. I dels que més la gent estava esperant d'este 2025, d'este gènere de videojoc. Així que...
Oye, que bé, pues mira, un llançament superimportant
pepino,
i que no
sí.
l'eclipse ningú a este.
No, esta setmana quasi que no, i dic quasi perquè avui, dia 21, surt Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, ¿vale? És la nova entrega de l'estudi Ryoga Gotoku Studio, on ens tenen acostumbrats pràcticament a un llançament de Yakuza per any, i on també ens tenen acostumbrats a que siguin un videojocs de JRPG d'una qualitat molt alta, en un humor molt particular, una narrativa molt guai, uns personatges supercarismàtics, ¿vale? Tot això dins d'un univers de Yakuza que porta tants d'anys... bueno, fascinant a tota la gent que li agrada este tipus de videojoc.
Així
seguidors. Que, bueno, tenim esta nova entrega que, pues, el de antes podríem dir que és un RPG més occidental i este més JRPG, així que esta setmana se ho disputaran entre els dos a veure qui s'emporta més jugadors, bàsicament. És veritat, així, que més jugadors tinga és el que millor li anirà.
Molt bé, Luis, pues bueno, com sempre, moltíssimes gràcies per la teva crònica de videojocs d'aquesta setmana. Ens has portat moltíssimes notícies, així que m'ho anem super mega informats ja cap al cap de setmana.
Estupendo.
Fins la setmana que ve.
Adeu. Adeu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
A Veus de Casa, cròniques polítiques.
Tenim avui a l'altra banda del telèfon Alejandro Llorens per tal de contar-nos el que està passant dintre de les nostres fronteres i avui inclús viatgem una mica. Bon dia, Alejandro.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Doncs, bueno, preparat, com dius, per agafar un vol i anar una miqueta lluny.
Molt bé, bueno, jo estic disposta a anar-me'n en tu, on faci falta. Conta'ns, on és n'anem i per què, de què parlem avui?
Doncs mira, començarem parlant una miqueta de geopolítica, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, l'arribada de Trump ens porta, ens obliga pràcticament a parlar de tot això, i després comentarem la campanya fiscal, per dir-ho d'alguna manera, que ha posat en marxa el Partit Popular oposant-se als impostos, i comentarem una miqueta quina magnitud té aquesta campanya i quines són les causes i les conseqüències.
Vinga, pues embarcando, així que bueno, anem fins als Estats Units amb aquesta arribada de Trump a la Casa Blanca, com comentaves, quines conseqüències pot tindre aquest canvi en la política global, a grans trets?
Doncs mira, és la veritat que la política dels Estats Units pot ser la que més ens afecta, tot i que més lluny es troba de nosaltres. Per què ho dic? Doncs perquè com vam veure durant la campanya electoral, Trump va presumir en molts moments de tenir, com per dir-ho d'alguna manera, la recepta màgica per a poder aturar tant el conflicte a Ucrània com el conflicte a Palestina, no? Ell va dir obertament que podia aturar-ho quan voldria i teòricament això és el que ha posat ara en marxa. Recordem que és una mica estranya com dir-ho, el seu modus operandi, perquè la seva manera d'aturar-ho de moment ha sigut dir-li a Zelensky que és un dictador, que sí que és cert que a Ucraïna ara mateix no hi ha eleccions, però potser no és la millor idea d'acusar de dictador a una de les dues parts implicades en un conflicte que vol resoldre. Evidentment, la seva màxima serà la imposició de la seva política exterior, i a partir d'aquí doncs veurem què és el que succeeix tant a Ucrània com a Palestina.
Molt bé, pues, comencem parlant d'Ucraïna, si te pareix. Quines són les intencions de Trump respecte a aquesta guerra? Hi ha algun canvi en la posició dels Estats Units respecte al conflicte?
Clar, aquí es produeixen situacions bastant complicades, perquè hem vist que Estats Units ha financiat constantment al llarg dels últims mesos i ja els últims anys, perquè ja fa bastant de temps que està en marxa la invasió russa a Ucraïna. El que estem veient és una fórmula que està en remei, que és la de això ho soluciono jo enseguida, i bàsicament el que es proposa de manera informal des de Estats Units és que la Ucraïna entre a la Unió Europea, però no entre a la OTAN. I així Rússia acceptaria aturar aquesta invasió quedant-se en una part del territori ucraïnès. Què volem dir en tot això? Doncs molt senzill. Què volem dir que Ucraïna entre a la Unió Europea? Doncs que serà membre oficial i, per tant, estarà obligat, tots els països estaran obligats a donar una petita quantitat econòmica a Ucraïna per ajudar a la seva reconstrucció. Evidentment, Estats Units no està dins de la Unió Europea, per tant, no hauria d'aportar cap quantia de capital. I, a més, si Ucraïna no entra a la OTAN, doncs, evidentment, no podrà rebre ajuda militar per part dels països membres de la OTAN, i quedarà altre cop a soles enfront un grandíssim imperi com és Rússia, i això, diguem que el que faria no seria ni molt menys solucionar el problema, sinó potser posposar-lo, com fem quasi tots en l'alarma quan sona pel matí, doncs més o menys seria una situació similar. Tot el que està fent Estats Units és per el seu propi interès econòmic. En cap cas pensem que venen així a convertir-se en els adalits de la democràcia i de la pau.
A més a més, tenint en compte que moltes vegades per als Estats Units sols existeix els Estats Units, veritat?
Sí, no. Clar, això és un altre tema bastant important, que per a ells són ells el centre del planeta, i doncs estem veient que no és així. Té una altra potència que fa anys que està actuant en molt de silenci, com és Xina, però que des del meu parer fa temps que ja està molt per davant dels Estats Units. Simplement ja si mirem les dades, que no són molt clares, perquè ja tots sabem de l'opacitat de Xina, però si mirem les dades des de pobresa hasta obesitat, hasta qualitat de vida, veiem que Xina és infinitament millor per als Estats Units, tot i, com dèiem, no ser un país estrictament transparent.
Deixem Palestina de costat durant un momentet per parlar ara de Palestina. Que s'espera algun moviment diferent respecte a l'antiga administració? Com pot afectar aquesta arribada de Trump a la situació de Palestina?
Doncs sí, es produeix una altra circumstància també força complicada, no? Perquè el propi Trump ja va manifestar obertament el seu interès de immobiliari, per dir-ho d'alguna manera, en quant a la franja de Gaza. Estem parlant de que, evidentment, no té cap interès ni cap preocupació en els més de 15.000 xiquets morts palestins per part del règim d'Israel, i no té cap preocupació en aturar aquest genocidi, i ell voldrà, per dir-ho d'alguna manera, convertir Gaza en una colònia d'Estats Units on es podran anar a disfrutar de gran quantitat d'hotels construïts, evidentment, per empreses afins o inclús amb propietat de Donald Trump. Això és el que veurem en els propers anys i en cap cas veurem un com s'atura el genocidi, sinó que seguirà tot en marxa fins al final de les conseqüències. No hi ha absolutament, penso jo, a dia d'avui res a poder fer per canviar-ho, perquè, com dèiem, els Estats Units qui té el poder ara mateix i qui té el poder, per sort o per desgràcia, és qui mana i qui decideix com s'actua i en quina magnitud s'actua.
Respecte a tot el que ens estàs contant de totes aquestes polítiques de Donald Trump, com podria influir tot això en les relacions entre Estats Units i la Unió Europea? Especialment, bueno, en termes econòmics, en termes comercials, com ens podria afectar a nosaltres?
Clar, el que ja estem veient, que és més que evident, són tot el tema dels aranzels. És una situació molt complicada perquè la indústria, l'agricultura, el sector automobilístic i una gran infinitat de sectors econòmics potents a Espanya i a la Unió Europea en general quedaran molt dolgut per aquests aranzels, perquè són unes situacions econòmiques força complicades i evidentment no facilitarà la feina. Això, parlant ja d'una miqueta més general, la situació de la Unió Europea ara mateix és com això que diem del punt de no retorn, no? Necessiten una estratègia conjunta a tots els països de la Unió Europea, que a dia d'avui és impossible. Recordem la quantitat de partits d'extrema dreta que hi ha en els governs al llarg de tota Europa i que properament hi hauran. I, per tant, posar d'acord a tots els països en aquest aspecte és impossible. No hi ha cap partit que voldrà... no hi ha cap partit d'extrema dreta o quasi cap que voldrà plantar-li cara a Estats Units i a Donald Trump. Per tant, la situació en la Unió Europea ara mateix està complicada. Ha d'acceptar l'augment de finançament militar, cosa que és força complicada, vol augmentar la despesa en PIB fins a un 5%. Recordem que Espanya està per sota del 2%. Sincerament, el paper de la Unió Europea, que hem d'esperar a veure els propers anys què és el que succeeix, però a dia d'avui no sembla que vagi a canviar el que portem en marxa des de fa molts anys, i el que portem en marxa simplement és acceptar el que diu Estats Units, i per tant sembla que és el que seguirem fent.
Mm-hmm. Ves que et pareix, tornem a agarrar l'avió, tornem a Espanya, i en l'àmbit estatal volia preguntar-te en què consisteix aquesta campanya fiscal que ha posat en marxa el Partit Popular, quins són els seus objectius?
Doncs sí, mira, el Partit Popular evidentment és un partit que fa molts anys que no es troba dintre del govern, dintre la Moncloa, i com és lògic i normal, ja comencen des de fa molts mesos molts nervis dintre del PP. I què significa això? Doncs que han de començar a posar en marxa moltes campanyes de, per dir d'alguna manera, de, no sé si dir desprestigi o de oposició, diguem-li com vulguem, en què critica constantment els impostos. Però, clar, això és una arma de doble filo, que diríem, perquè un cop el Partit Popular aplega el govern no tindrà la capacitat econòmica de fer una dràstica reducció fiscal d'impostos. És impossible. Llavors, predicar una cosa durant molt de temps i d'una manera constant, que després, un cop tu aconseguissis arribar a la Moncloa, no pugues modificar, és la dita espanyola de pan para hoy y hambre para mañana. Mm-hmm. I és el que estem tenint. L'altre dia, sense anar més lluny, antes d'ahir, en xarxes socials, el Partit Popular publicava que el govern actual havia pujat quasi 100 impostos. Ells diuen 97 pujades d'impostos. Evidentment, tot es pot entendre d'una manera diferent segons la perspectiva en la que ho mirem. Què vull dir en això? Doncs que en alguns casos, diguem, la pujada d'impostos que critica el Partit Popular és un element que ja portava posat en el seu programa electoral o en el seu acord de coalició el govern actual. Com, per exemple, parlem del impost sobre els plàstics d'un sol ús, de lo que comúment coneixem com les pajitas, que se tira que pagar un impost extra per a reduir el consum de plàstics que sols se poden utilitzar una vegada i tot això. Doncs això no és en cap cas un element que el govern actual ho entenga com una crítica, sinó que és una cosa de les que el Partit Socialista i, en aquest cas, Sumar i els socis de govern poden presumir, perquè no ho han fet d'amagades. Un altre exemple són els impostos als plans privats de pensions, una altra cosa que també han portat en el seu programa electoral, i no passa res. Per tant, hem d'entendre molt bé i posar les coses en perspectiva respecte a què és el que una pujada d'impostos, si no afecta, per exemple, al 99% de la gent, és una pujada d'impostos. Sí, però el nivell d'afectació no és el mateix. I el caldo de cultiu que està generant el Partit Popular en aquesta campanya és complicat, però perquè ells mateixos els perjudicaran en un futur quan aconseguissin guanyar i entrar a la Moncloa.
Clar, a més, bueno, no sé si hi ha dades que confirmen aquesta afirmació del tema dels impostos que ens estàs comentant o com es compara en altres períodes.
Clar, mira, anem a mirar els exemples. Per començar, la imatge que publica el Partit Popular en xarxes únicament hi han definit 31 presumptes pujades d'impostos. A partir d'ací anem a mirar-ho bé, ¿vale? Per què? La primera diu que el Partit Popular diu que una de les dels impostos que han pujat és l'IRPF al salari mínim interprofessional. Anem a desenvolupar això un poquet i ho veurem. Per què ho dic? El govern, evidentment, no ha pujat l'IRPF en cap cas. El que va fer, una vegada va plegar al govern, se va produir, crec que a nivell de la història de la democràcia espanyola, la rebaixa fiscal més gran per a les rentes baixes. Què vull dir en això? Que avui en dia, a 2025, una persona que guanya 16.500 euros a l'any paga un 93% menys de lo que havia de tributar amb el Partit Popular.
D'acord.
Per tant, quina és la realitat? Això que jo acabo de contar o la del Partit Popular dient que a conseqüència d'haver pujat el salari mínim interprofessional ja entra en la franja mínima de l'IRPF i per tant han de tributar? Doncs en aquest cas les dues són veritat, perquè efectivament les dues són correctes, però no és veritat, per descomptat, que el govern hagi pujat l'IRPF a les rentes més baixes i és una mentira com una catedral. Per tant, és aquesta la situació complicada que es dona, i torno altra vegada a repetir el mateix que he dit abans, el caldo de cultiu i les contradiccions en les que estan caient. Te poso un altre exemple que és encara més xocant, per dir-ho d'una manera. Dintre d'aquest llistat existeixen... el PP predica que s'han pujat l'impost de successions, de donacions, l'IBI, la plusvalia municipal, etc. Això és el que diu el Partit Popular. Bé, si mirem les dades, veiem que tot el que diu respecte a aquests impostos que he mencionat es basen en un informe de l'Institut Instituto Juan de Mariana, que el que fa és imputar les actualitzacions catastrals com a pujades d'impostos. Evidentment, si això fos així, voldria dir que Rajoy va pujar pràcticament cada any tots els impostos en els pressupostos generals de l'Estat, que és una cosa, evidentment, absurda. Però és que si anem més enllà, ningú obliga els ajuntaments a cobrar, per exemple, l'impost de plusvalia municipal. Per què el Partit Popular a Madrid, per exemple, no ho ha eliminat? Entonces, són aquestes coses que no acabo d'entendre, perquè tractar de simplificar la política és com, des del meu punt de vista, és com tractar de simplificar una operació a cor obert. Vull dir, un cirurgià no t'explicarà una operació en marionetes. És una operació sèria, complicada, que té terminologies dificultoses, té situacions complicades, i no crec que siga lo correcte infantilitzar coses tan sèries i complicades com és la política.
Clar, bueno, s'està fent esta guerra de discursos, no, que hem vist durant tants i tants anys entre el Partit Popular i el Partit Socialista. El líder
sí,
del...
Però, perdona. Perdón que detalli. Sí que és cert el que dius, que fa molts anys que va, però tractar constantment de dir que són els impostos els que estan dilapidant l'economia de la gent i que estem sota un infern fiscal, com va dir Feijóo en l'entrevista l'altre dia a El Mundo, és un caldo de cultiu molt complicat, perquè aquest discurs el porta Vox des de fa molts anys. I quan tu vols copiar el discurs d'uns altres, pot ser que els altres te lleven el puesto. O sigui que ahí es on parlo de que el caldo de cultiu és complicat.
Clar. Bé, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat Espanya com un infern fiscal. Quines dades avalen o desmenteixen aquesta afirmació? Com es compara el sistema d'impostos espanyol amb altres països europeus?
Clar, a veure, hi ha infinites dades per a comparar i, evidentment, com en qualsevol cas que vulguem comparar, sempre trobarem una, diguem, la raó per a uns o la raó per a altres. Uh-huh. Què volem dir amb això? Si ens posem a mirar la pressió fiscal a Espanya, val? Que la pressió fiscal no deixa de ser quant afecta els impostos a l'economia que té cadascuna de les persones, de les famílies i dels sectors en general, doncs veiem com la pressió fiscal a Espanya ara mateix se situa en un 35,1%. Si mirem, per exemple, l'últim any del govern de Mariano Rajoy, estava en el 36,3%, a més que Espanya porta 2 anys seguits baixant aquesta pressió fiscal. Què volem dir en tot això? Perquè, clar, és cert que la terminologia en si de pressió fiscal és, pot ser una miqueta, definim-la com a efímera o abstracta, perquè no queda clar què és la pressió fiscal. Doncs, molt senzill. La pressió fiscal no deixa de ser, explicat d'una manera molt, molt banal, l'agrupació de tots els impostos i dividits entre la quantitat de gent que els paga. A partir d'ahí surt un percentatge que és un tant per cent sobre el PIB. Quin és el que tenim a Espanya 2023, que és l'últim registre? 36,8. Si mirem 2021, per exemple, tenim un 37,9. Llavors, jo considero que no vivim en una pressió fiscal com molt desorbitada, però, clar, estem agafant unes xifres que són com molt soltes. Comparem-les en altres països de la Unió Europea i veurem si estem millor o pitjor. Molt bé, doncs, com dèiem, agafant les xifres de 2022, que ens situava més o menys al voltant del 38%, anem a redondejar-ho per adelantar molt més, ens trobem per baix de la mitjana europea, que és un 41%, i si, per exemple, mirem França, Alemanya o Països Baixos, doncs ens donem compte de que també estem per baix, vull dir que la resta de països estan per sobre a nivell de pressió fiscal que Espanya, i no crec que el Partit Popular considere que sense anar més lluny, França, amb Macron, que ells van alabar moltíssim la figura de Macron quan va guanyar les eleccions, estiguen sota l'infern fiscal francès de Macron i tot això. Jo crec que no, això no ho creuen. Ara bé, aquesta és la campanya que han posat ells en marxa. Problema seu serà en el moment en el que això els perjudica a ells mateixos. Per tant, és complicat.
Clar, perquè ja per a finalitzar, quines podrien ser de les possibles conseqüències econòmiques i socials de les polítiques fiscals que proposen tant el govern de l'oposició a mig i llarg termini?
Clar, el que proposa l'oposició, és el que comentem, és aquesta reducció fiscal reducció massiva dels impostos, doncs tornem a lo mateix. Tu necessites els impostos per financiar la despesa pública. D'algun lloc has de treure els diners. Evidentment pots endeudar-te, però en aquest cas Espanya porta uns anys que està reduint el deute que té. A partir d'ahí, quines són les possibles conseqüències? Doncs, evidentment, retallar tota despesa possible, des de sanitat fins a educació. Cert és que això són competències autonòmiques, fins a no poder complir els pactes que hi ha en inversió, per exemple, en canvi climàtic, en I+D... En l'acord que tenen, que agrada més o menys, és un acord existent en despesa militar. Vull dir, el populisme que es fa amb els impostos és complicat pel que deia abans. Quan, en el moment en què el Partit Popular guanyi i pugui governar, quin serà l'argument que diran per a no poder baixar aquests impostos? Que no es pot, clar, però llavors vindrà l'extrema dreta, vindrà Vox i dirà: no ho feu perquè teniu temor. I I si tu prediques algo constantment i fas bandera d'això i parles cada dia d'això i després no ho complixes, els que tens al costat probablement seran els que sortiran beneficiats a nivell electoral perquè consideraran els teus votants que els has traicionat, que els has fallat. Per tant, jo crec que el Partit Popular està comprant en excés el discurs de Vox quan, des del meu punt de vista, hi ha un lloc en l'espectre ideològic espanyol, que és el centre-dreta, que a dia d'avui, sorprenentment, penso que el Partit Socialista encara es queda una gran quantitat d'aquests vots, i el Partit Popular, pot ser per por al que està fent Ayuso a Madrid, no està volent aprofitar, però ahir hi ha un target electoral força important que no sé per què, sincerament, o no volen, o no han entès, o no estan sent capaços de poder explotar al màxim i poder obtindre aquest rendiment electoral positiu, clarament.
Molt bé, Alejandro. Bueno, com sempre diem, estarem molt pendents de com es desenvolupen les coses. Ho contarem aquí a Ràdio Benicarló en quan sapiguem. I, bueno, sols queda donar-te les gràcies per aquesta crònica política d'aquesta setmana.
Molt bé, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment. Adeu.
Adeu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
Veus de casa, estrelles musicals.
Esta setmana tan moguda, el dimecres Calleja se n'anava a l'espai de mala crida de les falles, o siga, entre mitges d'esto ha de vindre aquí Àlex Galvez a fer-nos menejar una mica l'esqueleto. Bon dia, Àlex.
Bon dia a totes i tots.
Vaya frase, no? Mobre l'esqueleto. Duríssima, com estàs?
Estic molt bé, molt content i amb moltes ganes d'un programa que jo crec que avui no anem a defraudar perquè jo crec que és un programa el que hem preparat avui que pot agradar a tots.
Sobretot als oients de Ràdio Benicarló, no?
Efectivament.
segur que sí. Bueno, de què parlem avui?
Avui parlem, tornem, fem un retrocediment en el temps, d'estos que a mi m'agrada fer, per a viatjar fins als 70. Avui han fet una recolecta d'11 cançons dels anys 70, les veus més, pràcticament les veus més importants de la música espanyola, i jo crec que els més majors tindran este sentiment de nostàlgia i els més joves hauran sentit aquestes cançons perquè són unes cançons que no falten mai a les verbenes.
Molt bé. Bueno, pues a tu i a mi mos encanta una verbena i ara que arribem falles, pues alguna que altra caurà, no? Algun concertet o alguna falla que sempre se llance, no? A fer sonar aquestes cançons dels anys 70.
Sí, i de que damunt són cançons que molts grups de versions versionen, perquè són, per això com hem comentat, cançons que coneixem tots, com la primera cançó que anem a escoltar avui, que és Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, Camilo VI és un cantant valencià, va néixer a Alcoi, es va deixar a l'any 2019 i ens, darrere d'ell té una llarguíssima discografia dintre de la qual trobem aquest Vivir Així és Morir d'Amor. Jo crec que és un dels seus majors èxits i no podíem escoltar una cançó de Camilo VI que no fos aquesta.
Enamorar de qui en de mi no se enamora, es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es.
Y ahora que ya estoy a casa dient que esta música ya no se fa, ya no se fa música com la de antes. Bueno, no sabem si se fa o no, però avui ho la portem.
És una frase que jo crec que tenim super escoltada de la gent més major, que bueno, que al final estos sentiments de anem a dir d'arraigo, no, a la música de la generació de cadascú, és normal. Jo Clar. Crec que quan siga gran també es dirà als meus nets, és que la música que se fa ara no és la que se feia quan jo era jove. Però bueno.
A saber, el que escoltaran els nostres fills. Tinc ganes jo de veure-ho, això.
Deixant un cantant tan grandíssim com va ser Camilo VI, no deixem tampoc la Comunitat Valenciana perquè anem a escoltar a Nino Bravo. Aquest cantant va ser elogiat pel grandíssim Frank Sinatra, que va dir que menys mal que només cantava en castellà, perquè és que si no li haguera llevat el treball. Mira, una frase que rescatem del grandíssim Frank Sinatra fent al·lusió a les grandíssimes lletres de Nino Bravo, que ens va deixar als 28 anys després de tenir un accident de cotxe. Hi ha les males llengües, no? Hi ha mil històries que ronden per ahí, però una hipòtesi va ser que quan van a donar-li la volta al casset per a escoltar l'altra cara del casset, va tenir l'accident i als 28 anys va deixar-nos. Escoltem el seu llibre, també la seua cançó més famosa i que jo no puc evitar posar-me la pell de gallina.
Su amor por bandera se marchó cantando una
canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Àlex cantant, que te saps absolutament tota la cançó, estic flipant.
És que és una cançó superbonica.
Clar que sí, clar que sí. Igual que la següent.
Efectivament, la següent és Linda, de Miguel Bosé. Miguel Bosé va ser un cantant que va publicar les seues primeres cançons en aquesta dècada, en mitjans dècada, quasi al final. I el seu primer disc trobem que és Linda, una de les cançons que més que el van catapultar, no? Que va l'èxit que després ha tingut. És un cantant que encara avui en dia, en 68 anys, està preparant una gira internacional per tota Latinoamèrica, per Europa, i per tant és un cantant que està prou en actiu i que aquest Linda ens va deixar una sèrie de cançons superconegudes darrere. A mi, jo aquesta cançó la vaig conèixer per una versió que té Malú, i ma mare tenia el disco de Malú, i entonces jo m'ha cridat l'atenció quan era minut aquesta cançó, i me pareix també molt, molt bonica.
Pues mira, jo la vaig conèixer per una versió que té també en Bimba Bosé, en la seva neboda, o sigui que l'hem conegut també per punts diferents, però jo t'he de dir que és la meva cançó preferida de Miguel Bosé, sense dubte. Escoltem?
Sí.
Venga.
Pensando en otra linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta el amanecer, sorprenda mi silencio sobre ti. Dime qué pudo tener ella que hoy no tengas tú. Hoy que no sé lo que soy, si soy un sueño, un mar de dudas que quiere amarte. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Sorprenda mi silencio sobre ti. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, hacemos que el amanecer sorprenda a mí.
No m'esperava este fade out, no me'n recordava. Que va caer en la cançó.
Típic, típic d'aquestes cançons d'aquesta
època. 100%, eh? Sí, era algo característic.
També continuem ara amb un, bueno, algo més internacional. Deixem estos cantants espanyols i anem a rescatar una cançó d'Umberto Tozzi. Un cantant italià, però en esta època ja sempre esta similitud de l'italià i l'espanyol, sempre han versionat cançons que triomfaven en italià, les han fetes en espanyol, les que triomfaven en espanyol i en italià i viceversa.
Total.
Per tant, Umberto Tozzi, aquesta dècada dels 70, va versionar aquest superhit que va traure Gloria, acompanyat de pues, Ti amo, Tu... va ser un, bàsicament una màquina de fer hits de la... de l'època i va versionar. També va versionar, ara que parlàvem abans de les versions de Miguel Bosé i això, moltes cançons en italià jo les conec per reversionades per Sergio Dalma, un cantant que té dos o tres discs, tots de versions italianes cantades en espanyol. Però bueno, avui ja anem a escoltar aquest Umberto Tozzi de l'època, així que maca cosa, no? Anem a escoltar Gloria. La verdad y la mentira.
Que ja ningú escolta nada que no estiga menejant-se encara que siga de costat a costat o que se li en vagi una mica al pebé, saps?
Una miqueta. És que avui el programa és de 70 però podria ser d'èxits perquè és èxit detrás d'èxit. Avui no...
Sí. A veure el següent.
El següent també és un grup que en aquesta època en aquesta dècada de 70 va tenir una muntonada d'èxit i és que el grup que anem a escoltar és Mocedades. Aquesta banda originària de Bilbao va portar Espanya al més alt d'Eurovisió, que jo sé que a tots els nostres oients els encanta Eurovisió, pues l'any 73 va representar Eurovisió aconseguint la segona posició. A un pelet es van quedar de guanyar de guanyar el festival, però no ho van aconseguir. En lloc d'escoltar Aquest eres tu, que es va donar la fama, anem a escoltar Tómame o déjame, una cançó super sentida d'aquesta banda que està dintre d'aquest disc i que van publicar solament un any després d'aconseguir la fama. Una fama que van deixar de tenir a l'any 85 quan la seva vocalista Maya va decidir emprendre un camí en solitari i a partir d'ací ja pues, no cantant, anades i vingudes i evidentment pues, el grup ja no ha tornat a ser el que era.
No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. No me hables
si vuelves, trae contigo la verdad.
Bueno, estamos aquí tornándonos locos buscando la biografía de la següent cantant, ¿no, Alex?
Sí, sí, es que parlem d'una de les més grans de la música espanyola, com és Rocío Jurado. N'hi ha moltíssimes cançons per escollir, totes són superconegudes, totes anem a cantar-les, però només ens poden quedar amb una, perquè si no seria un especial de Rocío Jurado.
Seria bé, també.
Però la cançó que jo he escollit és Como yo te amo. Jo crec que pot ser la primera cançó que vaig conèixer, que vaig escoltar d'aquest artista. Evidentment, no en el seu moment, que seria impossible, però sí que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar, i és una cançó super, super bonica.
Un clàssic.
Como yo te amo, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará como yo. Olvídate, nadie te amará.
Esperant a que t'arrencares a cantar en este estribillo.
No. Cantar el karaoke, que aquí que espantarem algú.
No, home, no. El que no espanta és el que ve a continuació, l'artista que ve a continuació.
Jo crec que passem de la més gran a un dels més grans. Mira, te diria el més gran, però per mi no és el més gran, perquè jo crec que per mi els millors són Sabina i Serrat.
Molt bé.
Per tant, Julio Iglesias no és menys, està en el mateix llistó, però també és un dels... És un dels més grans.
Clar.
Perdoneu.
No.
Aquest cantant, també va ser un intent de futbolista, no?
Ah, sí, eh?
Sí, va jugar a la cantera del Real Madrid, prometia, però mira, lo que no nos dio el futbol ens ho ha donat d'un grandíssim artista. La cançó que anem a escollir també tenia mils per a escollir, però jo ho he fet, he decidit escollir Soy un truán, soy un señor, una d'aquestes cançons antigues, no? Si tornem a los 70, en el que podem comparar les lletres de fa uns anys amb les lletres de l'actualitat i podem no xocar, però a veure quines diferències hi ha i quines coses trobem, no? Però bueno, encara aixina és una cançó que a mi m'encanta i que no pot faltar a cap dinar ni sopar de família.
I és la cançó que tu t'identifique, no? Soy un truán, soy un señor.
Claro.
Que sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Una altra vegada el fade out, sí, que sí. Me dice, és que claro, són el rotllo 10 segons de fade out.
No mos doni, no mos doni.
Me pillo desprevinguda. Bueno, la següent cançó, jo crec que qualsevol persona que li agrada el karaoke, que comentàvem antes, l'ha cantat en alguna amiga, no?
Sí, sí, és una de les cançons per excel·lència, no, des karaokes, així que vos animo, que si vos esteu escoltant des de casa o des del cotxe, no tingueu vergonya i sí que vos arranqueu a molt cantar. Aquesta cançó de Las Grecas és Te estoy amando locamente. Simplement amb aquesta cançó ja van poder catapultar-se a la fama perquè van vendre 500.000 còpies de només aquesta cançó, uns números que per a l'època eren totalment descabellats. També hem de comentar que hagi escollit aquesta cançó, no, aquest grup, perquè com a mi m'agrada aquesta mescla de gèneres, d'estils musicals, aquest duo feia flamenc rock, una mescla així agafant una miqueta de tot, i aquest Te estoy amando locamente és un clar exemple de no, aquesta fusió de flamenc, no tan pur, més pop rock, el que vulgueu dir, però sinó una fusioneta.
Bye.
tot aquest folclore espanyol m'està encantant de dir, eh? I ara la següent artista que ve també és una de les més grans, que com comentàvem al principi, no? En Rocío Jurado, esta tampoc se quede curta.
Tampoc se quede curta, tampoc, i és que, bueno, ja vos podeu imaginar que estem parlant de Rocío Dúrcal, els dos Rocíos que sempre van de la mà quan ens posem a parlar de les més grans del folclore espanyol. La cançó que he escollit és Me gustas mucho, que a mi me recorda molt a una ranxera, si és que no és una ranxera, per això mateixa. I per tant, té molt que veure la cançó que he escollit després. Aixina que ho enllaçarem tot junt. Poca presentació necessita Rocío Dúrcal, jo crec que la coneixem tots, al igual que la Rocío Jurado, pobres, les dos van morir a l'any 2006, però també, al igual que tot el reste d'artistes, ens han deixat darrere una llarguíssima i grandíssima també discografia.
Molt bé.
Esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano
no hi ha manera de traute a cantar.
No m'animareu, sento molt.
Com lliguem esta cançó la següent?
Esta cançó la lliguem en El rei de Vicente Fernández i m'agradaria fer-vos una proposta. Com ve a ser dins de no res la cavalcada del Ninot i ens disfressen. Segur que tots i totes, si no vos vigilo...
Hombre, vamos... És que qui no se desfrase, me cau mal.
Claro, traeu este sombrero mexicano que teniu tots a casa, a l'armari, i poseu-lo perquè enganxem aquesta ranxera amb El rei de Vicente Fernández Jr. Aquest cantant mexicà no només va ser cantant, també va ser actor, i pels mateixos mexicans va ser molt volgut. Va ser... el van nomenar com el ídolo de México o el rei de la música ranchera. Sí que no estem parlant de poca cosa.
No, desde luego.
Aquesta cançó en específic, El rei, va ser molt versionada en aquesta dècada i fins al dia d'avui és la seua cançó, jo crec que més coneguda i més versionada, per supost. Per tant, anem a escoltar-lo i preparar-vos per a ballar esta ranchera.
Sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Que mi destino era rodar
y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre el rey.
Bueno, ahora cambien completamente de estilo, porque arriben las novedades.
Arriben las novedades, y lo fem amb bastante, sí que voy a decir. La primera novetat sí que és algo que volia centrar-me en comentar, perquè és algo que jo o no ho havia vist o ho havia vist ben poquetes vegades. Perquè comencem amb una nova versió que ha tret el cantant gallec Sen Senra de Ya no te hago falta. Aquesta cançó la va traure l'any 2019 dins del seu primer disc. I casualment, ara, aquests últims mesos, farà un parell de mesos, s'ha fet molt viral a la plataforma TikTok i ha tret una versió, pues això, 6 anys després, amb el cantant mexicà Ed Maverick, pues, diga, per a tornar a catapultar-se.
T'he de dir que jo tinc almenys 3 o 4 TikToks pujats en esta cançó en el tren este que se va ficar de moda.
Pues a mi m'ha cridat l'atenció perquè és que només no va aparèixer només que se va fer famós aquí, sinó que el mateix cantant va pujar a les seues xarxes que estava topu a Itàlia. A Itàlia, la cançó més escoltada era el seu Ya no te hago falta.
No t'entenia, no t'entenia.
Sí, topu, en el primer lloc del top de Spotify.
Ok.
Super, la veritat que és superfort. Després continuem amb Sexy Zebras, que ha tret aquesta setmana un nou single que es diu Pogo, i també ha anunciat àlbum, el que portarà un nom, la veritat, molt simple i que a mi m'ha agradat prou. Bravo. Xina.
Molt bé.
El publicaran el 25 del 4 del 25. Xina, data capicua.
Sí.
Després trobem Ultrasodade de Kevin Carl i Nesquik, dos cantants també mexicans. I per últim, la cançó que estem escoltant ara de fons, Dolor i Glòria, del grup de rock Viva Suècia.
Va a ser mejor, es otra nominación. Se trata de algo mucho más profundo, de hacer un poquito mejor el mundo. Y nada más puedo leer hasta aquí, que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí, haciendo bromas como un mecanismo, cuando nos asomemos al abismo.
I conta'ns en què acabem avui el programa.
Com hem comentat abans, que els que me pareixien a mi els més grans, anem a escoltar a Joan Manuel Serrat amb el seu Aquelles pequeñas cosas. Aquesta cançó la trobem dintre del seu disc Mediterráneo, un dels seus primers, no dels primers discs, però un dels discs, jo crec que per excel·lència, del cantant català, i que ha passat a la fama i a la història de la música en la nostra llengua, i aquelles pequeñas coses és la millor manera de despedir-nos.
Segurament aquesta cançó ha envellit molt bé, però estic mirant la portada del disc, i la portada del disc, vamos, ha envellit fatal, eh?
Pobret.
No passa res, no passa res. Acabem ja amb el programa d'avui, ens quedem en aquelles pequeñas coses, com ens comentaves. Àlex, moltíssimes gràcies, com sempre. Recordem les xarxes socials.
@estrellesmusicals, tant a Instagram com a Twitter.
Pues ahí quede la cosa, Àlex. Moltíssimes gràcies.
Besos a totes i tots.
Fins la setmana que ve.
En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que sonríen tristes y nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
La setmana i ho fem junts i juntes. Moltíssimes gràcies per haver-nos estat escoltant. Gràcies també als nostres col·laboradors i col·laboradores que han estat avui de matí amb nosaltres aquí a Ràdio Benicarló. Demà ens tornarem a veure perquè ens veurem al carrer, estarem a la Crida i allí vos començarem les falles tots junts i juntes. Moltíssimes gràcies de nou per haver-nos estat escoltant i tornarem a escoltar-nos el dilluns, com sempre, amb més històries i més actualitat a Domix.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.